Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants
to fit in? Molt bon dia a tots els oients de Radio Villarreal. Un dia raro, un dia distint, un dia en què tot el món tenia que prendre consciència de la nova situació que estem vivint, a lo que ens enfrentem, i però des d'ací, des de Ràdio Villarreal, seguirem acompanyant-los i informant-los com toca. Per això som un mitjà de comunicació que vol estar al costat seu i, com bé diem el nostre eslògan, Ràdio Villarreal és la teua ràdio. Passe a, bueno, a donar-los també protagonisme a dos companyeres meues que estan així en mi i estan ajudant-me en ganes de mantindre'ls informats minut a minut. Bon dia, Montse Muñoz.
Molt bon dia a tots. Bon dia.
També la part tècnica tinc a Txelo Climent. Molt bon dia, Txelo.
Bon dia.
Bueno, el president del govern ens anuncia 15 dies de confinament, 15 dies que hem d'estar a casa per evitar un contagi massiu, per evitar el col·lapse en els hospitals. Però, claro, mantindre tot un país 2 setmanes confinats és una tasca molt difícil.
Però necessària.
Però, sobretot, el que ens preguntem, com tornarem a posar la maquinària en marxa? La tornarem a posar d'igual manera? I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. No. Montse, després d'aquesta xicota reflexió, què ens diuen les últimes dades del coronavirus?
Pues en aquests moments s'està fent una roda de premsa des del Palau de la Moncloa i, bueno, les últimes dades que n'hi ha són 8.744 contagiats en aquests moments, 297 falliscuts i, bueno,
és l'última... 297 persones que ja han faltat.
Sí, sí, han faltat i la veritat és que va sumant-se poquet a poquet i, bueno, jo crec que en rapidesa també els afectats. Hi ha que conscienciar la gent que no té que eixir de casa. És que no és un problema de que no se té que eixir de casa. Això evitarem el que ara realment està passant, per exemple, en Itàlia. Nosaltres portem 15 dies darrere de lo que va passar en Itàlia. Tenim que, bueno, és un país que el tenim al costat i que tenim que dependre de lo que s'ha fet malament en aquest país. Entonces portem 15 dies de retras. Jo realment penso que l'estat d'alarma que estem ara fa una setmana se tenia que haver fet ja. Si bueno, no hem sigut conscients realment del problema.
Ahir ens va dir el president del govern que el país passa a mans d'estos 4 ministres, és a dir, que prendran les decisions que han de prendre, que és el ministre de Sanitat, el ministre de Mobilitat, el ministre
de Foment
i la ministra de Defensa. Sí. Molt bé, no?, per la UME, per aquest desplegament que està fent per totes les ciutats. I
necessaris, a més, perquè...
I lo efectius que, per lo vist, són d'eixos temes i de més temes de les decisions que s'han adoptat durant aquestes hores, que tot ha sigut molt ràpid i les persones han tingut que anar habituant-nos poc a poc a aquestes situacions en les que no ens havíem vist mai i que d'alguna manera ara tindrem que viure en elles i com a mínim 15 dies, perquè han dit un confinament de 15 dies, però...
El divendres la gent s'ho va prendre un poc així, com que no anava la cosa en ell, que era del costat, però el dissabte la gent ja va ser més conscient de realment el problema greu de salut, de sanitat que tenim en Espanya.
Bueno, en estos moments també hi havia una reunió este matí on diferents ministres de distints països estaven reunits per a veure si se prenien mesures per a tancar fronteres o no. Estem també a l'espera un poc de que mos diguen si això finalment se portarà a cap o se portarà a terme o no se portarà a terme. De tots els modos, això mos farà maurar, farà que siguem més conscients de la vida tan bonica que tenim, de lo que disfrutem, del clima tan bo que tenim en esta terra i de lo bé que mos portem i de les converses tan bones que podem tindre en qualsevol terrassa. Perquè avui, el fet que ploga fa que no mos donem tant de compte de que la situació...
És un dia més trist.
De que, o que no hi ha ni esga gent per el carrer. Sí. Però ahir, que era diumenge, i feia tan bon sol, sí, era increïble veure la província, almenys la nostra, sí, buida. Com a que volem saber diferents situacions, diferents puestos i en diferents localitats de la província o diferents iniciatives, este matí hem tingut algunes contactes, algunes prèvies en diferents alcaldes dels municipis i també en diferents grups que s'han unit entre ells per a fer ajuda social als majors i atendre a aquesta població que és vulnerable, que és la gent gran. Per tant, este matí, per a que vostès estiguen al cap enterats de tot, així, en les seues cases, que és on estem i per als que estem, sentirem a Anna Besalduts, que és de Generalitat, que s'encarrega d'educació i ens farà arribar el que passaran els mestres pròximament. També tindrem el diputat nacional a Sarta, que ell va ser el segon en operatius en la Unió Militar Espanyola, en la Unió d'Emergència. Va ser el segon quan ell va vindre del Líbano i aixina mos ho va fer constar. Ell va ser el segon jefe de la Unitat Militar d'Emergències, que també ens aproximarà i ens dirà què és i com se viu en aquests moments, de problemes, com actua la unitat militar. Després també tindrem en nosaltres a l'alcalde de Nules, que ha pres mesures per a la seva localitat, a l'alcaldessa de Onda, que també ha pres mesures, al senador nacional, que porta reclamant quasi 15 dies que, per favor, se posen en la pell dels autònoms, de les pimes i de les persones que viuen d'un sou d'ells, que són... perquè un comercial és un autònom i tampoc pot ir a treballar. Este senador ens traslladarà i ens contarà què és el que li ha proposat des del Senat al govern que mire i que ens atenga. També des d'Almenara ens aproparà aquella iniciativa que ha tingut un grup de jovens per anar a repartir menjar i cuidar els xiquets. Són un grup d'estudiants que cuida els xiquets i que porta aliments i medicaments als més majors. I a més, segurament també tindrem aquells valencians, aquells villarrealencs que estan estudiant a Madrid i que han dit: cuidao, que jo me quede a Madrid. Per què? Perquè no vull contagiar els meus.
Això és l'última que n'hem tingut pensat. Alguns madrilenyos el divendres, quan se'n van vindre cap a la costa, de dir, pues no, és que me tinc que quedar en casa, en ma casa. O sigui, a la vivenda principal, no anament a la playa.
Tot això i més així, en Ràdio Vila-real, perquè saben que esta és la seua ràdio, la teua ràdio, Ràdio Vila-real. Uns minutets i passem a la primera entrevista que tenim.
¿Y tú com has vingut?
Jo a peu.
Jo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
Llega la tercera generación del nuevo Kia Ceed con un diseño más deportivo que nunca y con lo último en tecnología para tenerlo todo bajo control. Mientras estés en el coche, claro. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano y llévatelo desde 12.800 euros. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia, 1525. Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra, 964-32-2041.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Estem en una situació d'emergència sanitària per la crisi del coronavirus. Des de Fundació Caixa Rural Vila-real, els demanem que segueixin les indicacions dels professionals sanitaris, no col·lapsen les urgències i eviten les pràctiques incíviques. Ara més que mai, hem d'estar units i recolzar i protegir a les persones més vulnerables.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, teléfono 964-52-1385.
Bueno, com venim parlant durant tot el matí des de ací, des de Ràdio Vila-real, ja saben que intentem mantindre'ls els més informats possible. I ara, la pròxima convidada que tenim mitjançant fil telefònic és Anna Besalduc, diputada autonòmica, membre de la Comissió d'Educació, Cultura i alcaldessa de Sant Mateu. Bon dia, Anna.
Bon dia a tots.
Vostè, com a que és membre de la Generalitat, és a dir, del govern més pròxim que tenim, que és el govern autonòmic, i que també hauran de prendre mesures per lo que significa governar així en la Comunitat Valenciana, pues vull la tenim a vostè, que és la representant de l'Estat, de l'Estat així en València, de les Corts. Anna, una pregunta que ens traslladaven i que vostè, com a que està en la Comissió d'Educació, volen fer-li. Mire, la preocupació que tenen uns mestres preocupació i uns altres indignació. És una mescla de preocupació i indignació. De per què els fan anar als centres?
Uh-huh. Bé, la instrucció que ha dictat la Conselleria d'Educació és que avui, dilluns, en la mesura de lo possible, que els mestres vagin als centres educatius perquè els equips directius tenen que fer l'organització de la tasca. I els equips directius són els que decidiran com, sense anar al centre, ¿vale?, se pot garantir que els xiquets i les xiquetes dels nostres escoles i dels nostres instituts puguen assolir tot allò que durant aquests dies tenien que dependre als col·les. La conselleria no ha dit que tenen que anar tots els dies al col·le o a l'institut. Els professors simplement tenen que fer l'organització per veure com s'organitzen, valga la redundància, uh-huh, ¿vale?, per a que els xiquets via online, via correu electrònic o en la via que siga, ¿vale?, puguen assolir tots aquests coneixements que tenien que assolir en la mesura de lo possible estos dies. Evidentment, els equips directius ja decidiran si tenen que continuar anant, si no tenen que continuar anant, si poden anar un dia a la setmana per atendre alguna consulta d'algun pare en cita prèvia o de la forma que entenguen més convenient. Jo li dic que he estat parlant en el director de l'institut i en la directora del col·le de Sant Mateu i ells tenen clara quina va ser la seva organització i si no és estrictament necessari, els mestres no aniran als col·les, però cada poble, cada ciutat, cada col·le sap quines són les seues característiques i s'actuarà en conseqüència. Això està així estipulat.
És dir, o sigui, que el fet de que este primer dia o aquestes primeres dies els mestres tenen que anar als instituts, als col·legis i demés, no vol dir que siga una pràctica que s'hi tindrà que mantindre durant el temps que estiguem en quarantena, no?
Efectivament, a més, l'instrucció diu que a efectes d'organització avui tenen que estar. I ja està, és a efectes d'organització i per a pues, evitar que tot aquest paro pues, afecti el menys possible als xiquets i les xiquetes, donat que de moment, i vull recalcar lo de moment, el calendari escolar no s'ha modificat.
Uh-huh. Mire, com que les mesures del govern van ser les primeres, després suposa que n'hi haurà mesures de Generalitat i després també s'adoptaran mesures en l'Ajuntament, vostè, com que també és alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Mateu, allí ha adoptat algun tipus de mesures locals que vostè assumisca?
Bueno, pues en tots els pobles, així ja s'han pres mesures, inclús abans del Real Decret del Govern d'Espanya, on ja de motu propi vam decidir tancar pues, alguns espais que després el decret ha dit que se tanquen, per exemple, l'oficina de turisme ja està tancada des de dissabte. El dissabte no va estar oberta al públic. Uh-huh. I bueno, sempre pues, intentant sempre assegurar el màxim que puguem pues, la propagació d'este virus. I, evidentment, vam tancar els espais esportius abans del decret també i bueno, pues, i ara estem intentant avui pues, reorganitzar la tasca de lo que és l'Ajuntament perquè pues és l'Ajuntament és de primera necessitat i tenim que estar a disposició dels nostres veïns i veïnes. No podem tancar les portes d'un ajuntament, però sí organitzar-nos d'una altra forma per a que la gent, si no és necessari, pues, no se tinga que acostar, més encara després de que el decret del govern ha dit que tots els plaços administratius estan suspesos i, per tant, ningú pot tindre cap perjudici per no presentar un paper o no per presentar-lo o no presentar-lo, no? Digues.
Sí, en lo que fa les empreses que tindran que tindre tancades a la seva localitat, vostès tindran algun tipus d'ajuda o de dispensació de pagaments per a
sí, bueno, en els municipis i en els més menuts sobretot, no? Pues encara que llevaríem tots els impostos municipals que no podem, seria de poca ajuda, no? Perquè tampoc són... Però sí que tenim previst estar a lo llarg de la setmana fer una junta de govern per a parlar aquest tema i a veure de quina manera podem contribuir. I, bueno, i les, evidentment, tota la informació de totes les ajudes que per part de la Generalitat i per part de l'Estat se fiquen en marxa, pues, des dels nostres ajuntaments ajudarem a la gent a que puguen tramitar-los o per lo menos informar-los de tot el que tinguen que fer.
Mm-hmm. Mire, anit, a la mateixa hora que eixien els quatre ministres que se faran càrrec de la situació d'emergència en este moment del país, a la mateixa hora que ells anaven a fer un comunicat en totes les televisions nacionals estaven eixint i les privades també, evidentment, el de Sanitat, el de Defensa, l'Interior, el de Transports. A la mateixa hora, la cadena pública de valenciana, A Punt, va eixir en el missatge que va fer el president Ximo Puig. Això és una cosa que ens ha sorprès molt. No sé si vostè té alguna explicació per això.
Bueno, en tot cas, l'explicació la deurien de preguntar a la cadena pública a punt, no? I que donaria les instruccions o que donaria les explicacions pertinents des d'esta cadena. De totes maneres, vivim en el segle XXI, en la era de les noves tecnologies, on podem veure les vegades que vulguem, inclús en la nostra pròpia televisió, els discursos que vulguem. Vull dir. I en aquest moment crec que això és una qüestió molt menor. Estem treballant des de totes les administracions per a complir les normes que asseguren i que tenen que assegurar sobretot la vida de les persones, la salut de les persones, que és el principal en aquest moment. Per tant, totes aquestes coses de veritat que penso que són ja no ni secundàries ni terciàries. Crec que els esforços els hem de centrar absolutament en que se complisca tot el que diu el decret i les instruccions del govern, de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria de Sanitat, sobretot, i que pensem que tenim tots en casa o tenim algun conegut o algun familiar que són col·lectiu de risc i que per aquestes persones, per tots també, però sobretot per les més vulnerables, tenim que complir sense cap tipus d'excusa totes les ordres i totes les restriccions que ens estan ficant.
Pues, dit queda, moltes gràcies, Anna Besalduc, diputada autonòmica i alcaldessa de Sant Mateu. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia. Grues.
Más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Qué hacéis el finde? ¿Os ibais de viaje, no?
Sí, a una casa rural con unos amigos y los niños.
Pues menudo lío de coches.
¿Qué va? Hemos alquilado una furgo de 9 plazas en Malco. Así vamos todos juntos, que hace más fiesta.
¿De 9 plazas? ¿Eso se puede con el carnet de coche?
Claro, tío. Veo que aún no te has malconizado. Disfruta de un viaje en familia o con amigos todos juntos con Malco, tu solución de movilidad. Alquila tus 9 plazas y malconízate.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Bueno, i si fa una estoneta teníem un representant de la Generalitat d'Educació, ara en estos moments anem a parlar a un representant nacional, en este cas diputat nacional, que ha tingut molt a veure en el món militar i que es el diputado nacional per Castelló, Alberto Sarta. Buenos días, señor Alberto.
Buenos días, Susana. ¿Qué tal están por ahí?
Pues nosotros muy bien. Un poco preocupados por su estado de salud, que ya nos dirá cómo se encuentra.
El mío es estupendo ahora mismo, estoy bien. El martes, cuando se supo el positivo de Javier Ortega, pues nos mandaron a todos a nuestras casas y desde el martes me autoconfiné, yo mismo por mi propia cuenta, aquí por si acaso. Desde ayer estamos ya todos por obligación, todo el mundo, y la verdad es que no tengo síntomas, me encuentro muy bien, llevo una vida normal, pero estoy en casa todavía por prevención, evidentemente, y ahora ya por obligación.
Dado que ha habido varios casos en su grupo, en la formación de Vox, sabe que este último que ha pasado aquí en Burriana, del concejal y el portavoz de Vox en Burriana, pues claro, la preocupación por usted era la que le hemos dicho, pero usted no ha dado, en este momento no tiene ningún síntoma. ¿Le han llamado ya para hacer las pruebas?
¿Perdón?
Es que si ya le han llamado para hacer las pruebas.
No, no, eso es una cosa que me llamó la atención y que, bueno, cuando pase todo esto, porque era el tiempo de unidad y de estar todos unidos para salir adelante de esta crisis sanitaria que tenemos, de este virus, pues es un tema que habrá que hablarlo y habrá que hablarlo seriamente, porque lo que no puede ser es que haya 17 teléfonos diferentes según la comunidad autónoma. Yo, según bajé del tren el martes pasado, me fui directo al hospital Jaime I, para hacerme las pruebas precisamente, para estar tranquilo y para dejar tranquilos a los que me rodean. Y fui allí y me dijeron que esto era del Sistema Nacional de Salud y que no me lo podían hacer. Me dieron un número de teléfono que era el que dio la comunidad, que era, creo, si no recuerdo mal, el 900-300-555. Estuve llamando hasta aburrir, estuve llamando al día siguiente también. No coge nadie el teléfono porque supongo yo que estarán saturados. Y al final, pues ya hablé con mi médico de cabecera y me dijo que, el médico de familia, vamos, que tenemos, y me dijo que lo mejor que podía hacer si no tenía síntomas era quedarme en casa, porque de otra manera, si iba a los hospitales y demás, aparte de que no me lo iban a hacer, lo único que podía era contagiarme allí. Así que decidí quedarme en casa y afortunadamente no tengo ningún síntoma, o sea que, en principio, estoy bien. Pero lo que está claro es que el sistema del número de teléfono este por comunidades autónomas no ha funcionado. O sea que ya veremos a ver cuando termine todo. Ahora es tiempo de unidad, pero cuando termine todo esto hay que sacar conclusiones, a ver cómo podemos mejorar estos sistemas, porque realmente muchas personas, como yo supongo, que querían llamar o querían hacerse la prueba para estar tranquilos y demás, pues no se han podido hacer nada, absolutamente.
Defensa despliega la UME. Ayer por la mañana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tuvo una reunión. Una reunión con la UME, y la UME ha puesto a disposición de España las farmacias, los médicos, los hospitales militares. Y además los han mandado en una misión de reconocimiento, pero ayer solamente se hizo a las 7 ciudades donde están los batallones, ¿no?
Sí. Bueno, de momento, ante la orden del Ministerio de Defensa, pues han desplegado donde tiene su despliegue habitual las unidades de la UME. La UME está desplegada en el territorio nacional, en 5 capitales de provincia.
Sí.
Y en las capitales de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Con 2 secciones que tiene una en cada sitio.
Se lo pregunto a usted porque usted sabe la verdad, lógicamente, porque ha sido un militar y no un militar, o sea, un militar de rango, un militar que realmente ha estado, además, según he podido saber, usted ha sido el segundo jefe de la unidad militar de emergencias, además.
Correcto, correcto. Cuando regresé de mi misión en el Líbano, después de 2 años como jefe de misión y comandante de las fuerzas en el Líbano, cuando regresé, el ministro me envió a la unidad militar de emergencias como segundo jefe. Sí.
Por lo tanto,
la conozco bien. Sí.
La conoce usted bien. Mire, ayer cuando se hace público, dado que las personas que no estamos habituadas a saber dónde se encuentran los batallones repartidos por España, nos llaman poderosamente la atención que no haya ninguno ni en el País Vasco ni en Barcelona. Y se le pregunta a la ministra, a Margarita Robles, la ministra de Defensa, y ella dice que no hay batallones. ¿Esto es así?
Vamos a ver, no hay batallones en en el País Vasco y en Barcelona esto es así. El despliegue de la UME en el territorio español está basado en función del compromiso que tiene la Unidad Militar de Emergencias de estar en menos de 4 horas en el foco, en el centro de la emergencia. Entonces, estamos 5 batallones más una unidad de apoyo, y los 5 batallones están desplegados, el batallón número 1 en Madrid, el batallón número 2 en Sevilla, el batallón número 3 en Valencia, el 4 está en Zaragoza y el 5 está en León. Entonces, con ese despliegue se garantiza que cualquier catástrofe que pueda suceder en territorio español, la UME en menos de 4 horas está en el foco de la catástrofe. Por eso no hay, digamos, en Cataluña ni en el País Vasco. Por eso, entre otras razones, claro.
Si usted me está diciendo que en menos de 4 horas hay un despliegue que además... mira, también les han pedido que haga la solución desinfectante a los militares, que pueden desinfectar. ¿Usted cree que se tenía que haber puesto este efectivo en marcha antes?
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos...
Porque medios hay.
Bueno, medios hay. No vayamos a creer que...
¿Medios militares le estoy hablando?
Sí, la UME, vamos a ver, la UME tiene una misión fundamental que es la de canalizar todos los medios de las Fuerzas Armadas en caso de una catástrofe.
Pero esto es una pandemia, esto es una pandemia global, esto es una emergencia sanitaria.
Efectivamente, pero para las emergencias sanitarias está el sistema sanitario español, el sistema que tenemos en español es sanidad. La UME lo que está haciendo ahora mismo es reforzar a las autoridades civiles que están encargadas de atacar a esta pandemia, ¿no? Entonces, nuestra misión fundamental, yo hablo como si estuviera todavía en las Fuerzas Armadas, la misión de la...
Lo que buscamos desde esta radio es que usted nos dé el punto de vista que tiene una persona cuando está al mando de esas unidades. Entonces, el punto de vista que usted nos está dando es el que necesitamos escuchar.
Claro que sí.
Porque, mire, a mí cuando ayer oigo... que los manda en misión de reconocimiento a las 7 ciudades. Estaban reconociendo los sitios por donde pasaba más gente y luego habría de desinfectar. Estas medidas eran medidas que yo creo que se tendrían, o al menos era lo que pedía la población, que se tomaran antes.
Claro, claro que sí. Es que estas medidas se toman cuando se establece el estado de alarma. Y el estado de alarma, concretamente, mi grupo... político,
¿sí?,
lo solicitó desde el martes pasado. Solicitamos ya el sistema de alarma que se estableciera en España. ¿Para qué? Pues fundamentalmente, disculpe, para que todos los recursos de la nación se pongan a disposición, todos los recursos de la nación, pues sea cual sea la comunidad autónoma en la que se resida, se pongan a disposición del gobierno para atacar conjuntamente, para que demos una, no solamente una imagen de unidad, sino que es que además se visualice y se realice realmente lo que es el esfuerzo de todos contra esta pandemia que, como vemos, está creciendo día a día, que crece exponencialmente.
Sí,
eso ya se solicitó desde el martes, o sea, que se ha empezado a actuar, las medidas que se han tomado vienen con retraso, pero bueno, ha venido, y lo que tenemos que hacer ahora es ponernos todos en unidad, todos a una, a vencer al virus.
A vencer este...
En concreto la actuación de la Unidad Militar de Emergencias no es una actuación individual, es una actuación complementando. O sea, la misión, una de las misiones de la Unidad Militar de Emergencias es completar los servicios que ya de por sí tiene el Estado, ¿no?, para cualquier emergencia.
Se les ha pedido...
No sustituimos a nadie o no sustituyen a nadie, sino que complementan. Y luego piense usted que la Unidad Militar de Emergencias son 3.000 efectivos. 3.000 efectivos repartidos, como digo, en 5 batallones más las ciudades de Las Palmas y de Tenerife, lo cual quiere decir que tampoco es una gran cantidad de personas que están colaborando. Lo bueno que tiene la Unidad Militar de Emergencias es que cuando aparece, sea donde sea que tienen que actuar, da mucha tranquilidad a las personas, porque saben que su trabajo va a ser efectivo, su trabajo va a ser bueno y que donde estén van a llevar tranquilidad y calma.
¿Usted es lo que pediría ahora desde dónde está, que ahora es diputado nacional, usted pediría ahora unidad a todos los políticos.
La palabra clave es unidad.
Trabajar en equipo.
Unidad. Y trabajar en equipo, efectivamente. Uh-huh. O sea, que por las deslealtades. Si es que, disculpe. No tengo coronavirus.
No. Política. Por lo que oigo, tos seca usted no tiene.
No.
Sí, en este momento lo que estamos buscando es que los políticos, y desde su grupo usted lo pide, sí, unidad a la hora de tomar decisiones.
Sí, a la hora de tomar decisiones y a la hora de ejecutar también. Es decir, no vemos y no nos podemos imaginar que haya comunidades autónomas en España que sean desleales ahora mismo a las medidas adoptadas por el gobierno. Uh-huh. Indudablemente sí. Son medidas basadas en informes técnicos de personas que saben del asunto, ¿no?
Uh-huh. En este caso, cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvo una videoconferencia con todos los presidentes de las comunidades autónomas, por lo visto todos firmaron el acuerdo menos Torra.
Sí, afirmativo, sí, eso es.
Pues, ¿esto es la unidad que usted reclama que haya?
Exactamente, eso es lo que reclamamos y lo que reclamo yo que exista la unidad. Uh-huh. El tiempo de exigir responsabilidades ya vendrá después. Uh-huh. Ya vendrá después, pero de momento lo que tenemos que hacer es combatir, ponernos todos a luchar contra este virus y todos en la misma dirección. Recuerden donde fue en Tobejuna todos a una, uh-huh. Pues así es como debemos de ir todos.
Pues dicho queda Alberto Asarta Cuevas, diputado nacional por el Partido Vox. Muchas gracias y buenos días.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
Desde Fundació Caixa Rural Vila-real, els demanem que segueixin les indicacions dels professionals sanitaris, no col·lapsen les urgències i eviten les pràctiques incíviques. Ara més que mai, hem d'estar units i recolzar i protegir a les persones més vulnerables.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Vila-real.
I ara també, com venim fent durant el matí, hem tingut Generalitat, hem tingut Congrés dels Diputats i ara anem a parlar en el Senat. El senador Carles Mulet, per Compromís, bon dia.
Hola, bon dia.
Carles, vostès han presentat al Senat, quant es fa que han presentat que volen ajuda per als autònoms i les pimes?
Nosaltres, des que se va decretar les primeres mesures, vam veure que eren necessàries, però que faltaven moltíssimes. I estem exigint això, mesures també per als autònoms, els 53 comerços, i moltíssima gent que a hores d'ara no té una resposta sobre la seva situació. No és únicament social, la gent que està desocupada, la gent que té que fer front a despeses extraordinàries, pensem que està molt bé les mesures que s'han pres, però fa falta això, pensar en tot el món, no? És clar que darrere de l'un té que anar dos, però tampoc no és saber com acabarà aquest mes. en situacions molt dramàtiques.
Això és una mesura que van demanar vostès des de ja fa dies, perquè veiem vindre, bueno, pues lo que està passant en este moment, que en esta emergència que tenim estan les empreses pràcticament tancades, menys els aliments i les primeres necessitats, i aquestes persones tindran també per fer els seus pagos, tindran que, bueno, que viure, i si tenen la porta tancada, què passarà? Quin perjuici tindran i no els han dit encara quin benefici, el que tindran ja el saben, el perjuici que tindran, però el benefici o l'ajuda d'on vindrà?
Era això, també hi ha el govern, però entenem que estem, ara són molt complicats, ara no podem demanar que comparegui cap ministre, i una pregunta escrita és una formulació lenta. Públicament sí que estem demanant-lo, perquè és que hi ha moltíssima gent en una situació molt complicada. Hi ha gent que és un autònom, per exemple, que té un bar, un restaurant, que va omplir les seves càmeres i és gènere que se tira la pedra.
Claro.
Que tenen com pagarà, com té que pagar els mòduls, si no va tenir cap ingrés, i inclús tindrà pèrdues. Com pagarà el jornal de la seva gent empleada? Com pagarà el lloguer? Clar, estem parlant de situacions molt, molt dramàtiques.
Com pagarà la seguretat social d'aquests empleats?
Clar, clar. I són empleats, molta gent està gent que és l'única font d'ingressos que té. I la gent avui, per exemple, hi haurà gent que haurà pogut anar a treballar, però si hi ha xiquets en casa. I la gent que té xiquets en casa, hi ha molta gent que està vivint al bordre de l'emergència econòmica, no? Gent que, xiquets que menjaven gràcies a que eren menjadors escolars. Si aquests estaran 15 dies en casa, tindran una despesa que és possible que moltes famílies no podran assumir, o gent que ja tenia problemes per a pagar les factures de la llum. Ara s'incrementarà la despesa de la llum, no? Tenim que hi ha molts factors, sectors de la societat que estan afectats per aquesta situació, i a ells també que fa falta donar algun tipus de resposta, més que res, tranquil·litat, no? I que sàpiguen que se saben pensant en ells. Són 15 dies de moment, doncs que ja són net, i 15 dies. Per gent que té molt justeta, o gent que és un negoci de merda, està fent balabarismes 15 dies sense cap tipus d'ingrés o en pèrdues, doncs serà molt complicat.
Mire, les mesures que s'han adoptat, lògicament, tenien que ser les mesures l'emergència sanitària, que és la que tenim, però s'ha parlat de la possible discrepància que hi hagi hagut entre el Partit Socialista i Unides Podem, que hi ha hagut un xoque per les mesures econòmiques.
Sí, això és el que t'has dit, sí, nosaltres també estem a optar. Està clar que el primer és el tema sanitari, però és que, clar, és que estem passant de l'economia, de la supervivència de moltíssima, moltíssima gent. Perquè ara això, una persona que tingui que anar a treballar, què fas? Tens que anar a treballar, renunciar al teu treball, porta els tiquets en els abuelos, que són la població de risc.
De risc?
Aixa gent, a quina resposta li donem, no? O gent que està cuidant els familiars, quina resposta li donem perquè se'ls fiquen en perill i ha inclús la vida dels seus familiars, no? Està clar que estem davant d'una emergència per a la qual ningú estem preparats, però, bueno, passen uns dies i pensem que avui ja hem de donar la seva resposta a la zona, que en la cap de setmana és més fàcil conciliar la vida familiar i la laboral, tenir treballs que la cap de setmana no està, però avui ens aboquem a aquests problemes, no? Tenim que no sap què fer, si no ha treballat, si no ha treballat, què fan els xiquets, què fan el comerç, tanque tot i de tot el que té les càmeres.
Clar, per això el que d'alguna manera els ha escamat a la població i reclamaven aquesta falta d'informació és que deixen aquestes mesures per al dimarts. És a dir, a vostè li diuen tanque la porta, no pot obrir, no pot facturar, no pot vendre, té que seguir pagant i el dimarts ja li direm quines mesures adoptem. Vostè entén que siga preocupant?
Clar, és que jo en aquesta situació també estaria preocupant, no com qualsevol persona, si no sé què serà del meu negoci, de la meva vida a curt termini, òbviament estaria molt preocupat. I més bé, com són de funcionar aquestes mesures, perquè igual compareixen el dimarts i diuen que serà a partir del dimarts que ve. O sigui, entrarà en vigor o el dimecres, com ha passat en altres mesures. Per tant, jo entenc la preocupació i entenc que fa falta una resposta urgent i satisfactòria per a la gent.
Mire, jo li vaig donar les dues versions que corren per ahir. Vostè me diu quina és la que li pareix. D'un costat està la vicepresidenta Nadia Calviño i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i de l'altre líder d'Unides Podemos, Pablo Iglesias, la ministra de Treball, Yolanda Díaz. Els primers defenden mesures més cautes per a no disparar el gasto, i els segons un plan de xoque fort per a apoyar els treballadors, aunque això suposi un cost important. Vostè, això que corre... aquests dos corrents de periodisme, a quina li faria més cas?
Jo entenc que són les dues versions, o sigui, les dues són correctes, no? Estan traslladant el que és una prioritat per a uns i per als altres. Uh-huh. Això se nota perquè són partits polítics diferents.
I compromís, en quina corrent està?
Estem en què fa falta una resposta immediata als temes socials, perquè és que no és un problema dir-nos que la gent més pobra s'ho passa pitjor, no, és que això té un problema a tota la societat, perquè si comença a tancar comerços, la gent se'n va a l'atur, si la gent té poses en la boca, això serà a la llarga més despesa encara. O sigui, no és una cosa que per no assumir ara de l'aparició de davant, és que la tindràs més endavant i més problema, perquè això, empreses que l'han tancat, a veure com les obris, tenen que anar a l'atur, perquè estan més l'altre, no? Aquesta gent, per exemple, que està en l'atur aquests 15 dies, no ha pogut anar a buscar feina tampoc, perquè estan confinats en casa. Així tenen, què fas? I descomptes també aquests 15 dies l'atur o li fiquen el comptador paralitzat?
Per tant, sí. Vostè considera que tindrien que haver també tret mesures per al xoc econòmic que també va sofrir la societat, no?
Sí, efectivament, perquè és que volem patir tots. No és una cosa que dius, no, ens salvarem uns pocs, sí, nosaltres no, perquè a sort de repercussions, estem parlant de milers i milers d'economies, a les quals tu tens que donar una resposta. Si no la dones avui, te tocarà donar la cita o tres mesos, quan estaran en l'atur, i quan les xifres d'atur seran inassumibles, i també tenen que treure els recursos per a això, que no hi ha algun tipus de subsidi. Doncs millor actuar ara, i que ningú se pati l'atur, si és possible, que la gent pugui, aquests 15 dies, 20, els que duren, poder sobreviure viure de la manera que sigui, no? Ajudar a aquestes xicotetes empreses perquè no tinguin que tirar ningú a l'atur, ajudar l'autònoms perquè no tinguin que tancar la persiana. Són mesures que poden suposar inclús un estat, encara que a hores d'ara digués, ostres, són molts diners, no? Però bueno, comencem. Recorrem que a l'estat li deuen 63.000 milions d'euros la banca, que l'han rescatat. I ha sigut el moment ara de demanar-li, no? Que tornarem per aquests diners.
Vaig a llegir-li un tuit que ha posat un tal Carles Mulet García, per si li sona, degut a que el rei Felipe VI diu que no vol heretar l'herència que li deixa son pare, que era el rei d'Espanya, i bueno, ara va abdicar, sabem que ara el que tenim és Felipe VI, i vostè posa: nadie podrá aceptar ni repudiar una herencia sin estar cierto de la muerte de la persona quien haya de heredar y su derecho a la herencia. ¿Qué es lo que está diciendo en això?
Bueno, estoy bien que todas eso son mesures estètiques que, per una banda, són greus perquè reconeixen que el Juan Carlos això, és una persona deshonesta, corrupta, que s'ha sentit gràcies al seu càrrec. Quan el fill no vol dir tant l'herència, és que reconeix que és herència que li deixa son pare. És totalment això.
Vostè pensa que és que el seu fill reconeix que l'herència que li deixa son pare no és una herència com toca, una herència honesta?
És el que diu, no? El comunicat de la casa de... Diu això, no? Que en altres paraules, ben explicades, però diu que no pot acceptar part d'herència si són de manera de fons il·legítims. I, per tant, està reconeixent que són pares fet actuacions il·legítimes. Si no és una persona normal, això no ho fa, no? Mm. Però clar, és que l'herència de Felip és tot. L'herència de Felip també és la corona, no? I, bueno, en què es quedem, no? És simplement... I és més greu encara, perquè això fa un any que ho sabien. La casa meva fa un any que sabia de les operacions.
I per què ha tardat tant en fer-ho públic?
Pues, per un costat, perquè és bueno, ja fa setmanes que va l'acord, no? En teoria, la Fiscalia de Suïssa està investigant-lo, sí. I es pareix més que curiós, sospitós, no? Que aconseguís que justament el dia que se decreti l'alerta, la situació d'alerta en tota Espanya, quan fa tenir aquest comunicat, un diumenge per l'estrada, no? Un dissabte per l'estrada, me'n recordo ja, perquè no és l'hora del temps. És un poc, no?, de donar l'excusa de manera, és un poc xicoteta, que escapa un poc així la política, però res, no? És un fet molt greu, un fet molt greu que reconeguen que són uns corruptes i que tinguin que prendre aquest tipus de mesures.
Pues, Carles Mulet, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos explicat totes aquestes qüestions que ens preocupaven, i seguirem parlant amb vostè en breu, perquè tindrà, suposo, coses que explicar més, que explicar-nos.
Pues, moltes gràcies i que sigueu el confinament.
Carles Mulet.
Des de l'Immobiliària Meseguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Meseguer, calle Ermita 21 de Vila-real, teléfono 964 52 13 85.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Estem en una situació d'emergència sanitària per la crisi del coronavirus. Des de Fundació Caixa Rural Vila-real, els demanem que segueixin les indicacions dels professionals sanitaris, no col·lapsen les urgències i eviten les pràctiques incíviques. Ara més que mai, hem d'estar units i recolzar i protegir a les persones més vulnerables.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.700 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Set Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia, 1525.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
També... Si n'anem al govern municipal, el govern municipal que té molta importància per lo que és respecte als ciutadans, perquè des de l'Ajuntament de Nules, l'alcalde David García, l'alcalde d'esta localitat, ha posat en marxa una iniciativa. David García, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, mire, jo ahir recibisc via tots els mitjans que se pot tindre a l'abast que vostè... posa en marxa una iniciativa de distribució de productes d'aliments, de primera necessitat, d'higiene bàsica, medicaments, per a les persones especialment vulnerables. A més, un telèfon a disposició, no? Diguem.
Sí, així és. Com bé has dit, bueno, ja vam estar des del dijous treballant en aquest escenari, no? En el que, bueno, pues, des de la administració se va donar instruccions primer, i ara ja és una obligació, no? Ja per normativa, després del Real Decret aprovat per l'estat d'alarma, en el qual, pues, la gent té que estar en casa i la gent no té que evitar eixir de sa casa per excepcions molt estrictes, no? Entre altres, comprar aliments i comprar medicaments. Però se dona la casuística de que també se recomana que la gent que és especialment vulnerable no deixa de casa ni per això. Entonces, claro, nosotros hemos estado en la gente de decir, ostras, n'hi ha gent que pues, no té gent pròxima, que puga fer-li la compra ni d'aliments ni de medicaments, i entonces, bueno, pues, n'hi ha que donar el servici per evitar que hi hagi gent de sa casa a poder-ho fer, no? Gent inclús, ja no parlem de gent major, sinó gent que potser té enfermedades cròniques, i també estem pensant en un altre públic, que és aquell, per exemple, que pugui ser personal sanitari o personal de seguretat que, per circumstàncies, estan durant el dia treballant en hospitals per garantir la nostra seguretat i que potser quan venen l'horari està tancat al supermercat o les farmàcies. Per tant, també per a aquest tipus de públic també pensem per a poder-los oferir aquest servici. I, per tant, el que l'Ajuntament fem és una resposta bàsica a la situació d'emergència, emergència sanitària i emergència en la que estem, per abastir d'aliments, de medicaments i d'altres utensils de primera necessitat. Hem ficat en marxa un telèfon, que és el 964-67-0001, que serà operatiu per lo menos dilluns a divendres no festiu de 9 a 2, encara que si no hi ha una urgència i també se remitirà a la policia local per a poder atendre, i per lo tant la gent podrà fer els pedidos pertinents i nosaltres pues, ens passarem a una cooperativa, a la cooperativa de la Sanctuació de Nules i a diverses farmàcies del poble per a que ens entreguin aquest pedido i nosaltres el puguem repartir en menys de 24 hores als usuaris, als seus domicilis, per part de voluntaris de Creu Roja, de Protecció Civil i de personal de l'Ajuntament. Per poder atendre aquest telèfon han ficat més mitjos i previsió de rotació entre més gent de l'Ajuntament per a poder atendre el telèfon i poder donar este servicio.
Mire, eso ha sigut una iniciativa que l'ha tret a vostè des del seu equip de govern. No ha sigut una iniciativa consensuada en els demés grups?
Bueno, es una iniciativa que aprueba la Junta de Gobierno local, pero sí que tenía que decir que es una iniciativa que con todo el que se han pres, previamente han constatado en el vistiplau de todos los grupos municipales, pero nosotros ya vamos a constituir el dijous, vamos a hacer una Junta de Portadores extraordinaria, el divendres vamos a tener una Junta local de Seguridad y Salud, entonces les implicats a la que se va a convidar a los grupos municipales, y ya esa iniciativa va a explicar que la Unión Ciudadana va a estar este dilluns, y a todos les va a aparecer bé, y de fet, avui dilluns, pero realmente tener una reunión extraordinaria de la Junta local de de salut, en la que hem de també tots ja s'implica aquí els municipals, però bueno, per veure un poc seguiment dels mesures que s'han presentat ara i per si fa necessari prendre altres més.
Sí, perquè com que vostè està governant en nules, en una majoria simple, clar, això tindrà un cost per l'Ajuntament, un cost añadit, no?
Bueno, o no, perquè en principi, evidentment, aquest servici no significa que els aliments o medicaments tu els tinguis que pagar. Lo que estem fent és que tu no tinguis que ir de ta casa a comprar ni medicaments ni aliments, però, evidentment, l'usuari final tindrà que pagar el cost dels aliments i dels medicaments. Això sí, no anem a cobrar-ho ara perquè anem a evitar tot contacte entre el voluntari i l'usuari, però quan passi tot això, evidentment, pues, anirem a cobrar els tickets pertinents a cada que li corresponga per l'ús del servici. Sí que dir que ni la cooperativa ni la farmàcia ja hem arribat a la cosa que no cobraran hasta que no t'ho passi i bueno, que se pugui fer el cobro pertinent. Però és una informació que també se li dona a l'usuari.
Sí, però com que en l'Ajuntament de Nules no s'ha aprovat ninguna mesura de pujar dels servicis mínims que se dona a la localitat, perquè no s'ha aprovat encara un pressupost, se va del pressupost d'arrastrat, els grups, donat en aquesta situació en què se troben d'emergència, no se plantegen la idea de donar-li un suport d'aquest ajuntament per a poder prendre més mesures, perquè les portes de les seues empreses i de les pimes que tenen ahí en Nules se tancaran i aquestes empreses n'hi ha que donar-los ajuda. I també tindrà que tenir ajuda per part del municipi.
Sí, aquest tema l'hem comentat, aquest matí hem tingut a l'avui del matí reunió de la Junta de Govern local, on hem aprovat una sèrie de mesures que depenen unes del govern directament i les que no, han dit que les durem al pròxim pleno de l'Ajuntament, que se celebre, però vamos, estic convençut, perquè són tot mesures de sentit comú en aquests moments, estic convençut que tot el món li pareixerà bé i ho aprovaran. Mesures fiscals, mesures que van pensant en els autònoms i comerços del poble que van a tindre conseqüències econòmiques d'aquest paro econòmic, d'aquest tancament, mesures com, per exemple, anem a proposar la bonificació de la taxa d'ocupació de via pública per a terrasses que no estan fent ús o altres taxes que es puguen afectar. Anem a proposar la supressió d'interessos de demora per a empreses que no puguen pagar l'IBI, basures o alcantarillat, mentre un poc aquesta situació dure, o la pròpia devolució de les taxes del mercat que no se celebre, o per suposat, que també crec que és important, anem a proposar al Consorci de la nostra zona de residus, que peta i nules, que també la tasa de reciclatge també se bonifique en el percentatge pertinent per a poder tindre en compte aquestes empreses i comerços que van a tindre tancat i que, per tant, no van a facturar. I, per suposat, també hem aprovat demanar-li al govern d'Espanya que aprove quan antes la paralització de les cotitzacions de seguretat social i la quota d'autònomos. I després també, qüestió que repercutís a l'Ajuntament, també hem aprovat requerir al Departament d'Intervenció i Tesoreria que facin tot el possible i prioritzen per a poder pagar factures que tenen a proveïdors pendents per a que, bueno, pues que la gent pugui tindre liquidez per a poder viure al final, no? Que és del que se tracta també en esta situació d'emergència.
Això és el que alguna vegada vostè i jo, quan vostè ha vingut a la ràdio, parlem, el que és prendre consciència de lo que és estar treballant en un municipi, en un lloc on la gent ve a demanar-te directament i on veus les necessitats en primera persona, no?
Així és. Nosaltres hem intentat un poc respondre a la realitat del nostre poble i també, per exemple, pues, molts comercials ens diuen que s'han preocupat pel tema de que puguen augmentar els robatoris en comerç, els estan tancats, sí. I també pues, bueno, ja vam trasladar aquesta inquietud i per part de policia local i de Guàrdia Civil se van augmentar la presència policial de patrulles, per almenys dos en cada turno. N'hi haurà dos patrulles permanents de Guàrdia Civil i policia local en total pel poble, vigilant i ficant especial vigilància en el tema dels comerços per evitar que algú vulgui aprofitar que estiguin tancats per a poder fer-ne les seues.
Com s'està comportant la gent de Nules? Està respectant el confinament?
Bueno, yo pienso en excepciones, ¿no? Con mentores expuestos, pero creo que en general la gente está comportándose y cumpliendo y presenta eso en la seriedad que corresponde. Y a la gente que no, pues yo de manera responsabilidad social, que piensen en ellos y que piensen en desde mes, sobre todo, ¿no? Pero al final eso es un... Entonces son posibles portadores y son un perillo andante, ¿no? Y en cuanto a mes en parlem, toquem, estigam, pues mes posibilidad tenía de que eso se propague y que no pare. Y lo más importante es que eso se pare y la única manera de ganarle la batalla al COVID-19 es fer en casa les instruccions de les autoritats sanitàries, de les restriccions del Ministeri, i bueno, pues perquè no complisca, ahir ho va dir molt clar la ministra de Defensa i el ministre d'Interior. S'aplicarà les mesures pertinents de l'estat d'alarma per aquells ciutadans que no complisquen.
Per cert, parlaven del fin de setmana tan intens i tan canviant en decisions que han tingut el govern d'Espanya, però jo vull preguntar-li a vostè, per a vostè ha sigut un fin de setmana intens, no?
Sí, total, des del dijous, sobretot, jo, vamos, he estat en casa molt poquet i no justet per a poder dormir per les nits, però bueno, és el que toca en aquestes circumstàncies, no? Crec que totes les autoritats tenen que estar al 100% de nosaltres mateixa i sobretot així, pues, aplicant mesures, pensant en quines més són necessàries i coordinant tots aquests servicis i sobretot, i el més important, no? Coordinant, pues, vull dir, hem fet una reorganització de l'Ajuntament de tots els departaments i nada, que avui quan els funcionaris centralment tenen que tenir totes instruccions clares en cada departament de lo que anava a fer i lo que no i com, i bueno, però en això hem estat treballant de l'equip de govern tot el cap de setmana i també t'he dit que hem informat de tots els passos que hem anat donant a tots els grups de l'oposició i jo per així sí que t'he de dir que fins ara sóc tu que agrair a tots els grups municipals la comprensió i el suport que hem mostrat a tot. Això és així.
En aquest moment s'han aparcat les rivalitats polítiques, no?
Però crec que en aquests moments tenim que anar tots a una, no? I plones de molts moments estem anant tots a una, col·laborant, i jo sóc dir que gràcies, perquè crec que és el que tocava, però no està de més, no? Crec que és el que toca, crec que quan estan, les coses es fan bé, doncs n'hi ha que agrair-ho, no? I crec que ha tingut total lealtat i col·laboració de tot el grup municipal, de tots els regidors, i bueno, doncs, a treballar tots junts, tots han donat idees de mesures a prendre, i de fet, s'ha d'esperar tenir una altra reunió, que bueno, que segur que s'aprovarà un altre tipus de mesures.
David García, alcalde de Nules, molt bon dia i gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A veces las cosas pequeñas te pueden llevar a algo mucho más grande, como con el nuevo Hyundai i10, que con su diseño renovado, su espacioso maletero, su conectividad Blue Link y su seguridad activa hará que cualquier cosa que hagas sea mucho mejor. Sé tan grande como quieras ser con el nuevo Hyundai i10.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
També volem traslladar-los els grups de les oposicions en els distints municipis, en este cas, lo que presenten, lo que volen, lo que encara que no governen, volen que els seus alcaldes posen en marxa. En este cas tenim a Maria Consuelo Vilarroja, portaveu del Partit Popular de Borriol. Bon dia, Maria Consuelo.
Hola, bon dia. Què tal, Susana?
Pues mire, hem vist que vostès han presentat o volen presentar per al pròxim ple.
Una... Sí, ho han presentat telemàticament per via electrònica, per registre, sí.
I volen, d'alguna manera, demanar coses per als seus veïns. Si vol vostè mateixa dir què és el que demanen per als seus veïns.
Bueno, sí, bueno, pues han demanat una... Presentem una moció en la que demanem que, de moment, mentre estigui aquestes medides extraordinàries, excepcionals, que des del govern central han pres degut a l'estat d'emergència, pues nosaltres el que volem i demanem és que des de l'administració local, pues d'alguna manera aportar el nostre granet d'arena i totes aquelles veïns i veïnes que per la situació en la que estem han tingut que tancar els seus locals, els seus establiments o les seues empreses xicotetes, pues el que demanem en la moció és que se paralitze el cobro de taxes i impostos. Que es puguen afectar en este moment, que si ja s'han cobrat, pues que se tragui la part proporcional i que se'ls abone a estos veïns i veïnes durant el temps que dure l'estat d'emergència i l'estat d'alarma, perdó, i si no s'han cobrat, pues lo mateix, traure la part proporcional i cobrar-los sols el temps que estiguen treballant. Entre altres coses, pues demanem que se paralitze la tassa de l'ocupació de la via pública, això són les terrasses, taules i cadires que els establiments poden traure, que se paralitze també la tassa tant de recollida com de tractament de residus urbans, de les basures, i el traure la part proporcional de l'impost de les activitats econòmiques. Ja pensem que si no està gent, autònoms i xicotetes empreses, si no poden treballar, igual tindran que pagar els seus impostos, pues per lo menos des de l'administració local ajudar-los a pal·liar un poc esta situació.
Sí, és una bona iniciativa donat, bueno, han parlat també l'alcalde de Nules, estan prenent aquest tipus de mesures, però en el cas, per exemple, de Borriol, com a que tenen una despesa econòmica tan justeta, tindran que traure, no sé, tindran que donar una alternativa, perquè com arribaran a tindre aquesta quantitat per a poder assumir aquestes devolucions a les empreses que ja estan en Borriol i que ja hagin pagat, o no cobrar, per exemple, la replegada de basura? Tindran que tindre una previsió per a aquest gasto, no? Perquè vostès van per previsions.
Clar, està clar. Nosaltres volem deixar clar des del Partit Popular que apoyem incondicionalment a l'equip de govern i totes les mesures que està prenent a dia d'avui sobre este tema. Però també tenim clar que tenim que estar i estarem al costat dels veïns. I per tant, pues, tindrem que buscar alternatives, però el que no podem fer és cobrar-los a tots aquests veïns unes activitats o unes tasses que no estan desempenyant. Per exemple, me ve ara en aquest moment a la memòria que nosaltres tenim les festes de Sant Vicent ara en abril i possiblement pues, no puguem realitzar-les. Per exemple, els bous ja s'ha decretat de que no se poden, no se faran bous hasta finals de maig. Per tant, tots aquests diners que tampoc gastarem seran diners que també podrem invertir en altres llocs i podrem, d'alguna manera, pal·liar els efectes que poden tindre els nostres veïns i veïnes. Tenint en compte que si tampoc podrem celebrar les festes de Sant Vicent, pues, per als nostres comerciants i autònoms serà un
desastre.
Un trastorn, no, claro, un trastorn, perquè no podran rebre els ingressos que ells tenien previstos el dijous sant. Com sabeu, en Borriol fem Nueva Jerusalén, que és, bueno, coneguda per tota la comunitat I no podrem fer-ho, això també repercutirà en tots els establiments del nostre poble, perquè com sabeu n'hi ha molta concentració de gent, tota aquesta gent, la gent pues, alça un poc l'economia dels pobles i nosaltres el que volem és que d'alguna manera pues, estar al costat dels nostres veïns i l'Ajuntament creem que és el que té que fer, que per això mos trien, per a que velem per als seus interessos, i un dels interessos que nosaltres pensem que ara és prioritari és ese, per a autònoms i xicotetes empreses.
Des del grup popular lo que se diu és no sacrifiquem les festes, però ajudem a les pimes, a les xicotetes empreses, per a que puguen seguir subsistint. És això el que vostè està dient,
claro,
que canviaran el gasto que hi havia, pues, per exemple, per a festes, en aquest cas les pròximes festes, i aquests diners, d'alguna manera, guardar-los per a que els veïns i veïnes de Borriol no siga un xoc tan dràstic o no tinga un impacte tan gran el fet de no tindre que no tinguen un tràfic dins de les seues empreses, no?
Clar, bueno, és un exemple que acabe de donar que se m'acaba d'ocurrir. L'equip de govern tindrà que prendre les seues decisions i l'equip de govern és el que administra i
sí, però
administra el pressupost i tal, però que nosaltres sí que pensem que hem d'ajudar als borriolencs en aquest moment perquè la situació és greu. De moment són 15 dies en estat d'alarma, però poden ser, com sabem, podem ser més. Nova Jerusalem, que se fa el dia a principis d'abril, pues ja no se farà, el 16 d'abril, crec que si no recordo malament, sobre el 15 o 16 d'abril,
sí.
Ja no se farà, i després, dues setmanes després, és Pasqua i Sant Vicent en Borriol, que no sabem si se farà els bous, per exemple, o no, però bueno, que n'hi haurà altres mesures que se podran adoptar i nosaltres les mesures que adopta l'equip de govern estarem sobre aquest tema, estarem al seu costat recolzant. Esperem que tots els partits polítics que conformem
el govern local,
l'Ajuntament, el govern local, pues que apoyen aquesta iniciativa que ha tingut i que presenta el Partit Popular.
Sí, però clar, quan per això jo li preguntava a vostè presenta una moció on diu que hi ha que ser solidaris i que no hem de cobrar als ciutadans i més en este moment, i però a canvi d'això, per això li preguntava si vostè arribarà a l'Ajuntament, donat la situació econòmica que té l'Ajuntament de Borriol, que vostès han fet pública, i que jo quan he rebut la informació del Partit Popular de la moció que presentava, he arribat inclús a pensar que havien arribat a un acord dins de l'Ajuntament per a pal·liar el problema econòmic que n'hi ha dins de l'Ajuntament.
Crec que arribarem a aquest acord. Crec que serà possible d'alguna mesura arribar a aquest acord puntualment. Pues mira, aquestes són algunes de les mesures que se poden adoptar i conjuntament en el que pal·liarem el gasto que pugui tindre l'Ajuntament i també, desgraciadament, perquè n'hi haurà actes que no se podran fer, no tindrem gasto tan de gasto en el Ayuntamiento.
Mire, la semana pasada, en el periodo mediterráneo, parlant el alcalde de Borriol, traía una nota dient que estaba completamente agobiat, que no podía comprar un coche que fa falta, y vostè quan veu això, seguissin en lo mateix, en que tindrien que tornar a repassar tots els números, o hi ha algun tipus de reflexió que s'han fet entre vostès o han arribat a algun tipus d'acord?
A veure, nosaltres i l'equip de govern Compromís ho sap, que té les portes obertes a parlar en el Partit Popular quan vulgui i a l'hora que vulgui. És més, nosaltres podem arribar a punts puntuals i anar a poc a poc estudiant i arribant a punts puntuals per a adreçar un poc aquesta situació. No té
imagines en
aquest
estat, imagines, ara se decreta un estat, no? Un estat d'emergència on rebrem ajudes per part del govern, per part de Generalitat, però els municipis és un moment en el que tenen que estar molt pendent dels seus, perquè jo estic segura que a vostè per el carrer se li arrimen i li fan saber de dels problemes que tenen, no? I jo crec que és el moment en el que un consistori ha de fer pinya, no? Vostè què li pareix?
Sí, jo espero que en esta moció n'hi hagi de pinya i que puguem adoptar a tres mesures, que així n'ha sigut. No és que des de que van començar la legislatura no ha hagut res aprovat per unanimitat, al contrari, han hagut més coses aprovades per unanimitat que no s'han aprovat o s'han deixat damunt de la taula. Espero poder arribar que els partits que n'hi ha en l'Ajuntament apoyen esta moció i, clar que sí, acords puntuals, per supost, que poden haver. Però, clar, també pensem que el primer que ens hauríem d'haver assentat és a fer un pressupost. I aquest pressupost l'equip de govern l'ha prorrogat un any més i portem molts anys ja prorrogant el pressupost.
María Consuelo, per lo que...
Però crec que no és el moment ara de parlar d'aquests temes de pressupost, de nou pressupost. Crec que ara estem en una situació en la que pense que estem tots a una en l'equip de govern, sobretot el Partit Popular. Jo parlo per el Partit Popular, per mi, per els dos companys que formem el grup, a disposició de l'alcalde Héctor Ramos, a disposició de l'equip de govern de Compromís per a adoptar les mesures que ells creguen oportunes. És més, l'altre dia van traure un comunicat, un decret, en el que el Partit Popular va donar unes suggerències o unes possibilitats de poder-se estudiar, uns acords per poder-se estudiar, i se van incluir en el decret que va fer l'alcalde. O sigui que en aquesta situació, vamos, cooperació al màxim.
Al màxim. María Consuelo, enhorabona per la iniciativa que han tingut per presentar aquesta moció. I moltes gràcies per haver-la fet pública i per haver entrat en Ràdio Vila-real. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres per donar-nos participació. Moltíssimes gràcies.
Yo soy ese que le pide a su hija que se porte bien y saque buenas notas. Pero también soy ese que lo flipa con ella en un concierto de rock. Y para cada uno de mis yo hay un asmo.
Llévate dos gafas Mo progresivas de alta tecnología con antirreflejante por 229 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 0850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Vila-real.
Fundació Caixa Rural Vila-real decreta el tancament temporal del seu centre social i l'ajornament dels actes que es duen a terme en les seues instal·lacions com a mesura de prevenció pel coronavirus. Disculpen les molèsties.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Limpieza Servilín Vila-real. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseig, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Vila-real, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real.
Bueno, i com que també n'hi ha iniciatives boniques i positives, anem a parlar amb Quique Castelló Abat des d'Almenara, que han creat un voluntariat. Bon dia, Quique.
Bon dia, Susana. Com va?
Pues il·lusionar en este moment perquè me contes aquest projecte que heu iniciat en Almenara i que ens digues qui forma part d'ell.
Bueno, pues durant el cap de setmana que veiem que s'aproximaven mesures prou contundents i necessàries, pareixia que ningú se'n recordava o que molt poquets se'n recordaven de que hi ha persones majors, persones, a millor no tan majors, però que per motius de salut són més vulnerables frontal virus, que podien necessitar ajuda per anar a fer la compra, per anar a per medicaments, per cuidar famílies que han d'anar a treballar i no poden deixar xiquets amb ningú mentre no tenen a escola. I bueno, pensàvem que un grup de joves de diferents raconets del poble, de diferents sensibilitats, pensàvem que ens tenien que posar al servici dels nostres veïns i les nostres veïnes. Uh-huh. I va néixer així, un poquet espontani tot. És de veres que farà mitja horeta aproximadament. L'Ajuntament ha iniciat un voluntariat també. Uh-huh. I bueno, acabé de parlar ara mateix en l'equip de govern i ens hem posat a la seva disposició.
És dir, que a raïs de la iniciativa que vostès tenen en cap de setmana, que no sé com va sorgir via grups, via WhatsApp, com va sorgir això?
Sí, bueno, va sorgir, pues, conforme anàvem rebent notícies de, uh-huh. per la xarxa social, sobretot, uh-huh. anàvem parlant per WhatsApp alguns amics i amigues.
Amics i amigues de quines edats?
Pues som tots de 10 a 18 anys fins a 24-25.
O sigui, gent jove que sí que pot, d'alguna sí. manera, és una edat de menor risc, no? Del Covid-19, no?
Sí, de menor risc, no tenim classe, alguns, per lo que siga, pues no treballem, no podem treballar perquè no podem acudir al nostre lloc de treball. Uh-huh. I per diferents motius podem dedicar aquest temps a ajudar a la resta del poble.
Uh-huh. I este matí, com que se posen en contacte vostè el municipi, per a integrar este grup i fer-lo municipal en el suport del govern local?
Sí, bueno, jo he vist per Facebook que des d'alcaldia s'ha anunciat un grup de voluntariat per a les mateixes funcions que volíem emprendre nosaltres a partir d'avui. Uh-huh. I immediatament he telefonat a l'equip de govern i li he comunicat que, bueno, que això ja estava en marxa, que ja anàvem entrant molta gent, sobretot a partir d'ahir va començar a entrar molta gent. Uh-huh. I que ens posàvem a la seva disposició. Absoluta, perquè jo crec que és molt millor centralitzar un grup de voluntariat en un poble, a més com Almenara, que és xicotet, uh-huh. que entre uh-huh. tots podem arribar a tots, uh-huh. que anar cada un a la seua i un poquet sense aquesta sintonia que també se mos demana, no?
I quan vostè ha arribat a l'Ajuntament, ells tenien coneixement de que vostès ja havien fet que vosaltres ja havíeu fet un grup, o ho desconeixien?
Sí, coneixement en tenien perquè alguns membres inclús ens han, si no del equip de govern com a tal, però sí de l'entorn de l'equip de govern, sí que ens han preguntat o sí que han compartit uh-huh. Per xarxes socials l'enllaç del grup de WhatsApp, i vull dir que el coneixement existia. Uh-huh. I jo crec que, bueno, que és moment de sumar forces. Uh-huh. I jo ara mateix acabo de parlar, els he proposat que agarrar el grup és un grup obert, jo els ho donava a ells i que el gestionaren ells com millor cregueren, uh-huh. però m'han dit que preferissin que siguem nosaltres els que telefonem un a un si volen participar com a voluntaris en l'Ajuntament. No sé.
Bueno, ha sigut per vostè anar, o sigui, tu has anat a l'Ajuntament i has dit, mira, això ja està, i l'Ajuntament també ha reconegut la vostra tasca i ha dit, bueno, pues seguiu gestionant-lo vosaltres, donat que ho esteu fent bé, no?
No, mos han dit que si, que ho gestionen ells des de Servicis Socials.
Que se ho quedaran en l'Ajuntament?
Que ho faran ells, però que no la gent que està en el grup, sinó deixa gent, els que vulguen participar en l'Ajuntament, que telefonen a l'Ajuntament.
Ah, ho havia entès mal. Jo ho havia, sí. Quan ho havies dit, Quique, ho havia entès mal. Havia pensat que, donat que havia eixit de vosaltres de forma espontània i desinteressada fer el grup, pues que l'Ajuntament vos donava a vosaltres la... Bueno,
sí, jo crec que això haurà sigut a mi el més normal o...
Sí, o en un moment un poc, clar, de sumar forces i sobretot perquè Almenara és un poble minut on tot el món se coneix i els membres d'aquest grup els tens localitzats, no? Saps qui són?
Sí, però el més bonic de tot és que ha, entra gent, com vam fer un grup de WhatsApp, però era un grup obert, sí. Entra gent que a millor no mos coneixem o que no tenim una relació més propera.
Bueno, això, per... se coneixen de, vos coneixeu de vista, perquè, claro, en Almenara sí, sí. De vista vos teniu... I més els 10 dies d'edats, no?
Sí, sí. Això, però això és prou bonic, perquè entra gent molt diferent, uh-huh. Gent que l'únic interès que té és ajudar al seu veí o a la seva veïna que no pot eixir de casa per la raó que siga. Uh-huh. I és bonic. Jo pensava que, o pense que si se centralitza tot en l'Ajuntament, doncs és millor. Entonces, encara que ens hagin dit que, que no volen agafar aquest grup com a tal, però que si telefonem, pues, ells estan encantats, pues jo, i així no s'ho he comunicat al grup de voluntariat, que telefonen tots, per favor, tots i totes, a l'Ajuntament, que se posen a la seva disposició i se'n realitzen totes les accions, perquè jo crec que és molt millor estar organitzat, estar en cohesió, que anar cada un a la seva i a ser un poquet més caòtic.
Mm-hmm. Quique, vostè, o sigui, tu has tingut una bona iniciativa junt amb la gent jove d'Almenara, i això d'alguna manera també ha fet un poc reaccionar a l'Ajuntament de forma més ràpida davant d'esta emergència sanitària, no?
Sí, i una cosa que volia dir i que se m'havia oblidat és que, sobretot, m'estan passant tot el matí fotos de cues dels supermercats del poble i de supermercats dels pobles del costat, i estos grups, primer demanar que a la gent que no tinguin por, que no se va acabar el menjar en els supermercats, que compren lo estrictament necessari, perquè les caixeres, els reponedors, també estan en risc, perquè estan treballant de cara al públic sense cap tipus de mesura 100% segura. Uh-huh. I segon, que estos grups de voluntariat pues, mos pot ajudar a racionalitzar aquesta presència de les persones en el supermercat, en les farmàcies i en els comerços locals, que al final pues, són els que estan de cara al públic perquè no hi ha una altra, tenen que alimentar. I un poc de responsabilitat i un poc de solidaritat també amb els treballadors i les treballadores.
Quique Castelló Abad, moltes gràcies des d'Almenara per la iniciativa. Els dono l'enhorabona i moltes gràcies per haver entrat en directe així en Ràdio Vila-real.
I moltes gràcies també a vosaltres, periodistes, que també esteu allà tot el canó en una situació gens fàcil.
Pues per lo que ens toca, gràcies de part d'esta casa.
Bon dia.
Eres de todo terreno o de SUV, deportivo, familiar, elegante y con clase. Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
I també anem a parlar en un altre municipi de la província que ha pres mesures, en este cas és el municipi de Onda. Anem a parlar amb la seva alcaldessa, Carmina Ballester. Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Senyora alcaldessa, vostès han pres mesures des de la seva població, uh-huh. donat que tenim una emergència sanitària i que tenen problemes, pues, o volen evitar que n'hi hagin més problemes. Les mesures que ha pres, quines han sigut?
Pues bueno, nosaltres el que hem decidit és ficar els recursos de l'Ajuntament de Onda pues al servei de veïns d'Onda, dels sonders i de les sonderes. És ben cert que tenim una situació d'un estat d'alarma decretat, que hi ha una autoritat única i competent en tot el país, que és el president del govern, però els municipis dins de la xicoteta, aquesta xicoteta esfera, no?, que ens queda d'actuació, pues podem fer algo, que és el que nosaltres hem decidit fer, que és prioritzar els nostres recursos per a ficar-los a disposició dels nostres veïns, dels sonders. I des d'aquest punt de vista, pues, bueno, hem estat treballant de manera incansable durant tot el cap de setmana per tal de poder implementar una sèrie de mesures, tant des del punt de vista social, d'atenció a les persones, d'atenció a les famílies, que ens pareix importantíssim, com també des del punt de vista fiscal i econòmic. Perquè també tenim que tindre en compte que, pues, bueno, que soc alcaldessa d'una població on hi ha moltíssim emprenedor, on tinc molt de comerç, molt de comerciant, molt d'autònomo, que també jo sé que en aquests moments pues estan preocupats i estan fent números, estan fent comptes de com arribaran a final de mes si tenen que tindre tancat i no poden generar recursos, com pagaran els seus proveïdors i quant de temps podran aguantar. I jo la veritat és que s'entén perfectament en aquesta preocupació. És ben cert que de tota la càrrega fiscal d'un comerç, d'un autònomo, la immensa part d'aquesta càrrega fiscal depèn del govern central i n'hi ha una xicoteta part que depèn de nosaltres, que depèn dels ajuntaments. Doncs, bueno, doncs en aquesta part nosaltres no volem de cap de les maneres que l'Ajuntament de Onda siga una càrrega per als veïns. Entonces, en aquest sentit, pues és més fàcil, com deia, de caràcter social i de caràcter econòmic.
Això caldria que servira de reflexió al govern per a que prengueren quan antes les mesures i descarregaren d'eixa pressió fiscal a les xicotetes i mitjanes empreses. Però ens han dit...
I els autònomos que tenim en Espanya i que hi ha el 186 del país.
Que ens han dit que aquesta dimarts no ens diran res, vostè sí que en el seu municipi, per lo que a vostè li toca, sí que ja ha pres la decisió. I jo bueno, li faig una pregunta. Vostè pensa que la decisió del president del govern de tancar les peluqueries va ser després de que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Ayuso, fera la reflexió de que ella decidís tancar la Comunitat de Madrid i fa reflexionar la presidenta del govern, no?
Sí, bueno, tinc en compte que estem vivint una situació que és inèdita en la nostra història recent i no hi ha res escrit. Entonces, jo crec que també tots cada dia, no?, pues anem deprenent un poc sobre la marxa, tratant de fer les coses. Jo estic convençuda que el millor que podem i el millor que no sé, pensant en els ciutadans, però també és veritat que bueno, que s'imposa aquest moment, no?, de comunicació, d'una comunicació real entre totes les administracions estiguin governades pel partit que estiguin governades, una col·laboració leal entre tots, i crec que entre tots és la manera com anem a avançar i com anem a tirar cap avant. I és col·laborant entre tots i ajudant-nos entre tots. Entonces, pues, bueno, com te dia, és una situació que verdaderament presenta un escenari diferent a cada moment i que, bueno, que tens que anar agarrant decisions conforme se van plantejant i sus escenaris.
I vostè...
Sí, dime.
Ha tingut alguna reunió en més alcaldes de la província o per telèfon? Sap quines mesures s'han adoptat des de més municipis?
Sí, jo estic en contacte amb molts companys que són alcaldes de la resta de municipis, perquè també constantment se traslladen entre nosaltres informació i punts de vista. I de vegades a un company alcalde se li ha plantejat a lo millor una situació que ara tu encara no, o al revés. Jo ja he tingut que fer front a una situació que a lo millor un company encara no l'ha passat. I bueno, pues ahí estem, no?, en aquesta col·laboració que jo crec que té que estar des del punt de vista de la lealtat en un prisma que és bàsic, que és atendre els veïns. Pensem que hi ha moltíssims ciutadans que estan passant un moment molt complicat
i
que les administracions estan per ser útils, no per estorbar.
Jo li comentava això perquè, donat que ahir el president del govern té una reunió en els presidents autonòmics i quan la presidenta de Madrid fa l'acció de decidir de tancar les peluqueries a Madrid, ell reflexiona i, bueno, i pren mesura, pren nota sí, i, claro. i considera sí. que té que fer-ho, claro, els alcaldes de les poblacions deurien de trasladar, igual que se va trasladar ahir els presidents de les comunitats, trasladar-lo al president de les, de, a cada president de, la, de les comunitats distintes, els alcaldes, que en definitiva sí. són els que ho patissen.
Sí, la veritat és que s'havia apuntes, jo crec que una qüestió que me pareix interessantíssima, no? que un poc està en el cap de, en el cap de tot el món, no? Que és el fet i no? de pues això, d'establir aquests canals de comunicació, no? entre les diferents administracions, escoltar a tot el món.
Sí, perquè al final és vostè.
Crec que és importantíssim.
Sí, al final és vostè la que camina per el carrer i este matí suposa que estaria veient com els seus ciutadans, que són seus, que vostè s'està protegint,
tenen que estan preocupats, clar que sí.
I tenen les portes tancades, però és que els pagos es tindran que fer igual.
Per supost que sí.
I l'única claro veu que tenen per a defendre'ls és la seua, no?
Sí, totalment, efectivament. Per això te diria, no?, que nosaltres des de lo que són aquestes mesures que sí que podem prendre a nivell local, no?, el que te comentava abans, no?, de la totalitat d'impostos i de càrregues que té un autònom o un comerciant, hi ha una immensíssima part que depèn del govern central. I una més xicoteta, però que també és important, que depèn dels ajuntaments. Doncs pues és ahí on els ajuntaments tenim que estar. Així que nosaltres, pues, bueno, havent decidit suspendre en caràcter immediat el pago de totes les tasses de, pues, per exemple, la basura dels comerços, la tasa de les terrasses, perquè tenim els restaurants i les cafeteries tancades. Efectivament. I entonces, pues bueno, pues hi suspenim aquesta tasa de terrasses. Havem decidit també que qui ja té pagar se li tornarà també en caràcter immediat. Això per a autònoms o comerciants. També per a famílies, per a persones, pues, com no estem prestant serveis, per exemple, pues, les activitats formatives de l'Ajuntament, no estem prestant perquè tenim els edificis municipals tancats, pues bueno, pues a les famílies i a les persones que hagin pagat aquestes tasses, pues també se les tornarem. Per supost, adelantarem al màxim, encara que som un ajuntament, tinc la sort de dirigir un ajuntament que està molt ben gestionat des del punt de vista econòmic i que estem fent un esforç de contenció des de que vam arribar a l'ajuntament molt important per tal de portar un poc per bon camí, no?, i sa gestió econòmica, pues, bueno, anem vaig a ficar a tots a treballar perquè adelanten moltíssim més i si pago de factures a tots els nostres proveïdors.
És molt important.
No vull que ningú proveïdor que té una factura en aquest ajuntament la tinga parada. Se l'anem a pagar inclús més ràpid de lo que ja paguem hasta ara. Anem a llevar també el pago de tots els interessos. Aquelles persones que se retrasen en el pago de l'IBI, pues també les llevarem i se demora, no?, d'interessos per el pago de l'IBI. I després, des del punt de vista social, des del punt de vista de les persones, pues atendre als més vulnerables, atendre als que més soles estan. Per això hem ampliat i hem intensificat el servei d'atenció a domicili per a qualsevol persona que pugui necessitar des del punt de vista de l'alimentació, de les medicines, de qualsevol necessitat que pugui atendre. També se volem recordar de xiquets que tenen la beca de comedor de l'Ajuntament i que, claro, han suspès les classes.
Sí.
En alguns casos, la mitjana que feien al comedor pues, era la mitjana més consistent que feien tot el dia.
La principal.
Pues, bueno, anem a estendre-ho i tindran i se mitjar, el tindran en casa. No ens volem oblidar d'ells. Per això, com t'he dit abans, pues, serveis socials està treballant en una intensitat absoluta. Per això, per si ningú que pugui passar-lo malament, tractarem de plegar a tots, tractarem de plegar als més vulnerables.
El confinament en la seva població s'està respectant?
Sí, la veritat és que com en tots els puestos, això va molt de persones. Estem en un moment en què s'imposa molt el civisme de cada un i el sentit de responsabilitat de cada un. En caràcter general, no hem tingut ningú tipus de problemàtica. Els ciutadans ho estan entenent, els ciutadans estan sent col·laboradors i estem ensenyant, no?, aquesta solidaritat que fa falta entre tots. I en el cas de que no segueixin, evidentment, també tenim tots els efectius de la policia treballant per a fer reflexionar a qui corresponga. I en aquest moment, pues actuar si procedís tan aixina, per supost. Però ja et dic, molt satisfeta en el comportament dels veïns.
Carmina Ballester, alcaldessa d'Onda, moltes gràcies per haver-nos contat com està vivint el poble d'Onda este confinament i quines mesures s'han adoptat per part de l'Ajuntament per afavorir-los. Moltes gràcies
Moltíssimes
i bon dia.
Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt bon dia.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con función stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Fundació Caixa Rural Villarreal decreta el tancament temporal del seu centre social i l'ajornament dels actes que es duen a terme en les seues instal·lacions com a mesura de prevenció pel coronavirus. Disculpen les molèsties.
Bueno, i també des de Ràdio Villarreal volem saber què és el que pensen des de la Unió de Ramaders i Llauradors de que els centres comercials estiguen oberts i que els mercats que estan a l'aire lliure pues, hagin decidit no posar paradetes i no tindre venda al públic. I per això pues, bueno, anem a cridar al secretari general d'Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris, que ara ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Pues bé, com bé avançàvem als oients fa una estoneta, què pensen de la decisió que s'ha pres en quant a la venda de productes a l'aire lliure?
Bueno, nosaltres pensem que és una mesura un poc injusta, perquè al final el que volem és llauradors i ramaders, que fem productes de proximitat i de qualitat i que també tenim l'eixida a les grans superfícies, però tenim l'eixida de venda de proximitat en els mercats més tradicionals o en els mercats centrals. Pues necessitem que continuen pues, fent-se aquests mercats dins de les poblacions, perquè al final entenem que dins del Reial Decret, sempre i quan se complisquen les normes que impliquen aquest Reial Decret, pues, si un supermercat, una gran superfície, pot estar oberta, se pot aglutinar allí la gent, sempre respectant pues, les distàncies d'un metre i fent les coses bé, jo penso que en els mercats dels ajuntaments pues, pensem que també se podrien fer. I és una llàstima de que aquest producte elaborat en molta proximitat i pels nostres llauradors pues, no pugui tindre en aquests moments aquesta eixida en aquest moment de la crisi del coronavirus. Pensem que hauria d'haver una unificació de criteris dins del Reial Decret i que sí que se permetirà el poder fer aquests mercats, sempre respectant pues, les normes oportunes de sanitat i seguretat.
Han posat des de la seva associació, des del seu col·lectiu, han posat algun tipus de reclamació? Han demanat explicacions de per què s'ha pres aquesta mesura?
Sí, nosaltres ja li hem demanat a la conselleria que a veure si poden unificar una miqueta els criteris estos i també hem demanat a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que estudiaran pues, la possibilitat no?, de que unificarem aquests criteris dins de la venda de subministres bàsics, no? Com per més l'alimentació pues, de frutes i hortalisses en aquests moments. Més que res perquè n'hi ha ajuntaments que sí que estan permitint aquests mercats i n'hi ha altres que no. Per tant, no té massa sentit. N'hi hauria que fer una ordre per intentar unificar-ho, que en tots els llocs foren igual i donar-li normalitat a una cosa que pensem que en aquests moments i en aquesta situació del coronavirus pues és algo molt bàsic i molt vital de que la gent pues, pugui tindre a la seva abast pues, els productes també d'aquests mercats que se fan per les poblacions. Ja dic, sempre dins d'una coordinació i fer-ho ben fet i sempre respectant les normes, perquè les grans superfícies en aquests moments és un dels sectors que està fent un bon paper i un bon treball en quant a intentar donar-li normalitat al subministre d'aliments, pues, pensem que també la part dels mercats i dels ajuntaments pues, també haurien de fer aquest esforç i els dies que se celebren pues, donar també aquesta opció de que la gent pugui eixir de forma civilitzada i ordenada i fer les seves compres en aquests mercats. Nosaltres així no ho hem demanat i esperem que sí que al final pues, se rectifique i siga una ordenança unificada.
Sí, perquè cal dir que les persones que ixen als mercats a vendre són persones que són autònomes, és a dir, són gent que si no venen no cobren, és a dir, han de seguir pagant els seus impostos, però no tindran ningú ingrés, no?
Sí, efectivament, són autònoms, són gent que està treballant en productes perecedors, que si no es cuix en el seu moment òptim i els traus a la venda, pues tenen el risc de que no tinguin una eixida a través d'altres línies de cara als supermercats, perquè és gent que se dedica a cultivar lo seu i seguir en la seva parada en diverses localitats per diversos mercats, i entonces té aquest risc. Bueno, al final, pues, clarament, el Reial Decret diu que tu pots anar no, al teu lloc de treball, a la teva explotació, perquè és el teu lloc de treball, i fins ara pues, no, això no està prohibit. Podem exercir no, ixa funció que pensem que és bàsica en un moment de crisi, com és anar al camp i seguir produint per a donar aliments a la societat, i per lo tant, per això pues, han fet una miqueta aquestes manifestacions, no, de que té que funcionar el sistema de l'agroalimentació en els grans supermercats, però també té que funcionar en els mercats de més proximitat i dels pobles o de les ciutats.
Una altra vegada, els llauradors tornen a estar castigats, no, pel govern?
Nosaltres en aquest moment pensem que les mesures del govern han sigut prou viables en quant a, per exemple, s'han endarrerit totes les qüestions que són les ajudes que s'havien de demanar en determinades fetges, pues això s'ha suspès a través del Reial Decret. De moment pues, tindrem més plaços per a demanar pues, les subvencions que estan dins de les línies del PDR, molt encaminades a professionals. Després el govern pues, també ha garantitzat, no? Si subministre d'alimentació, el tema del transport, o sigui, això són mesures molt vàlides, però en aquest cas sí que és algo que sobretot els llauradors de venda de més proximitat sí que els ha perjudicat, per això hem d'intentar fer l'esforç i equilibrar-ho.
Sí, perquè en aquest cas els llauradors que després venen el seu producte es veuen abocats a vendre-ho a les superfícies i estar, d'alguna manera, presoners del que ells vulguin pagar-li, no?
Sí, no? I al final que són sistemes un poc diferents, no? La gent autònoma, professional, que té la seva pròpia tendeta o té la seva línia de diversos mercats a la setmana, és gent que ja té aquesta estructura, no?, d'ici de mercat. No té l'estructura d'anar a un mercat d'abastos, no té una estructura de portar a una cooperativa, o no té una estructura de vendre aquest gènere a un subministrador de les grans superfícies. Per tant, claro, l'han deixat una miqueta nuet, no?, a aquest llaurador més autònom, més professional, que fa aquesta venda a proximitat.
Però,
simplement és...
En este cas, lo que ells per ell mateixa d'alguna manera tindran que arribar al final a poder traure el seu producte serà anar a un mercat d'abastos a vendre-ho al preu que vulguin pagar-li, no?
Efectivament, si tu tens aquesta línia ja marcada de que tu te defens el teu propi producte i ara te la tanquen, pues no van a tindre més remei que anar a mercats d'abasto a deixar aquest gènere per intentar a través dels intermediaris que anen a bastos que aquest producte a les grans superfícies. Per això nosaltres ens queixem de que aquestes línies ja estan consolidades i que no té massa sentit, i més en l'aire lliure també, que la línia de la venda a proximitat a través dels mercats tradicionals, pues, que la gent bloqueja, no? Jo penso que l'ideal seria desbloquejar-la i unificar aquests criteris, i que igual la línia de l'agroalimentació del les grans superfícies pues, continue funcionant conforme està funcionant, i l'altra també.
En aquest cas, pues seria estar el mercat a l'aire lliure i anar deixant entrant gent en espai suficient per a que puguen anar comprant, no? És a dir, una venda ordenada, no? Igual que se fa a les grans superfícies.
Sí, una venda ordenada en respectant la distància del metre, d'un metre, que és lo que estem veient en les grans superfícies, i jo pense que això seria factible poder fer-ho, i si la gent que cada vegada està més conscienciada del problema i la crisi que tenim damunt, pues jo penso que la gent ho faria de forma correcta, igual que cada vegada veus que en els supermercats pues, van millorant-se les coses i van fent-se d'una forma més adequada que els primers dies.
Carles Peris, secretari general d'Unió de Llauradors i Ramader, moltes gràcies per haver entrat i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Ba 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 ba
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones Stop and Go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Seguim a la 92.2 i anem a parlar d'una vilarrealenca que també està fora sí, de Vilareal, és Maria Mezquita, ella és professora de matemàtiques en un institut de Girona. I, bueno, Maria, comenta-nos, bon dia, com estàs?
Bon dia. Bé, molt bé.
Bé, ja sí. Has passat el susto perquè tinc entès que també vas tindre l'agri comú, que se diu.
Sí, jo, bueno, en cap de setmana passat no me trobava molt bé i dilluns vaig anar al metge, abans de que tot això passara i que tinguérem les notícies que tenim ara. I, bueno, també perquè, bueno, és bastant responsable que, bueno, quan una persona té febre, doncs no està per anar a treballar. I sí, vaig anar al metge i em va diagnosticar una grip comú. I vaig estar a casa 5 dies de baixa. Sí. I ja durant aquells 5 dies, a més, va passar tot això.
Ja. Bueno, o sigui, que és una cosa que és l'agri comú, no ens hem d'assustar, o sigui, ha passat ja, i ara tornem a lo que tenim damunt de taula, sí, que sí. És un poc, o bastant, millor dit, en greu. Tu com estàs vivint ahir en Girona el tema?
La situació, no?
Sí.
Pues sí, la veritat és que les instruccions que tenim són les mateixes que tenim allà. És a dir, tot el tema d'educació està momentàniament paralitzat. Tinc entès que allà els mestres sí que han de posar feina als seus alumnes. Així de moment, esta consigna no ens ha arribat. De fet, les paraules que en el seu moment el conseller d'Educació va dir van ser que en un principi s'aturava tota l'activitat lectiva i que no tenia molt de sentit que proposaren feines telemàtiques des de casa quan tenim molta part de l'alumnat que la seva situació social i econòmica no permet que tinguin connexió a internet en casa o dispositius.
Clar.
Un poc era la idea. Clar, d'això també pot passar que en dos dies la cosa canvia i ens facin fer coses, no ho sé.
Clar, és que al professorat demanen fer classes telemàticament, però n'hi ha que comprendre que n'hi ha famílies que no poden assumir, o que no tenen internet, que no tenen ordinador i que no poden assumir.
Exactament.
I és
sí,
difícil.
I que fer això suposaria pues, crear una diferència social entre els que poden i els que no.
Correcte. Sí, sí. Vosaltres també vau suspendre les classes este dilluns o el dilluns passat o va ser anterior a tot això?
A nosaltres ens vam parar l'activitat lectiva ja el divendres. L'anunci va ser el dijous i divendres ja no va haver classes. Ja, a més, els centres estan tancats. No és que els professors van o algú a l'estar. No, els centres estan totalment tancats.
Sí, sí. Tu en algun moment vas pensar en tornar a Vilareal o en el moment que te van dir me queda així?
Bueno, no, la veritat és que com que vaig, la grip que vaig després ja m'han donat l'alta i després les circumstàncies que han vingut, bueno, sí, te ho arribes a plantejar perquè vols estar en la família, està clar, però no és lo sensat i no és lo coherent, perquè si comencem a desplaçar-nos tots, pues tindríem un problema, que és lo que, bueno, crec que és lo que està passant ara també amb el treball, que facilitar que la gent vagi a treballar com si res, crec que és un problema.
Sí, la veritat és que és un tema molt greu, que la gent s'ha de conscienciar que no ha de sortir de casa, que, sí. Bueno, hi ha coses que són imprescindibles i se té que sortir, però se té que fer...
Sí, la veritat és que només faig que pensar en el meu marret, bueno, en els meus pares, perquè, lògicament, la casa en la que visc així no és comparable,
claro.
I només pensé que en el jardinet i en el riu, però el que tinc així és ben diferent.
Claro, se passaria millor, claro, però això tots no, però part dels madrilenys van pensar vindre de la costa, a l'apartament,
sí, sí,
a la
sí,
playa...
Sí, ja he vist les notícies i, bueno, la veritat és que he de notar una certa inconsciència i falta de bueno, això, d'empatia social per tots.
Mm-hmm. I tu com que fas per a que les hores passen i que no tinguem aquest avorriment que diuen tota la gent? Com ho fas?
Bueno, mira, jo la veritat és que estic aprofitant el temps perquè estic estudiant i bueno, la setmana passada, des que ho vaig intentar, pues, la veritat és que quan està malalt, està malalt. I
claro,
no vaig poder fer pràcticament res.
Sí.
I esta setmana pues, estic fent tot el que hauria volgut fer la setmana passada i intentar doncs, estudiar un poc més.
Bueno.
I, bueno, a mi és que altres aficions que tinc que puc fer, les puc continuar fent perquè algunes d'elles són dibuixar, vull dir que puc continuar fent, però només el que veig és on estic. Sí, sí. I l'altra que sí que m'agrada molt és una que la veritat és que està tentada de fer, perquè ahir hauria anat a córrer o amb la bicicleta a la muntanya, que és una de les dues coses que més m'agrada fer, i m'he quedat a casa. La bici s'ha quedat a casa i jo també. I no hi ha una altra.
No, és que no n'hi ha una altra. Ens hem de quedar a casa,
no,
tots en casa.
Tots iguals.
I aixina
i... Quan veus...
Dime.
Sí, quan veus que algú fa, pues, te sents un poc impotent, perquè
sí,
dius, aquesta persona no està pensant bé que ni això hauria de fer, encara que vagi sol, però...
Te dona un poc de malícia, perquè és una impotència dir, no isques de casa, o sigui...
No, perquè jo també m'estic quedant i també voldria estar fora, sí, sí.
Claro, claro. Bueno, també tenim un dels telèfons que, bueno, en les redes socials mos podem veure i ara la gent
sí,
que diu que passa tantes hores al telèfon, ara resulta que ningú vol estar al telèfon. Antes mos queixaven
sí,
d'això.
És cert. Sí, i bueno, jo sí que estic aprofitant per fer alguna trucada d'estes de videollamada grupal
claro,
amb les amigues i sí, dient, mira, com si quedarem als porxes a fer-nos una cervesa, doncs igual, quedem i ens trobem
sí,
un moment.
Pues Maria, moltes gràcies per contar-nos un poc com estàs vivint tu aquesta situació i, bueno, dir-te que esperem que tot això passi el més pront possible i t'esperem a festes de maig.
Això espero que no les tinguin cancel·lar, però, bueno, no sé, les coses aniran... A poc a poc anirem veient les notícies i verem com ens hem d'adaptar. Si no, segur, jo no falle.
Molt bé, Maria, pues moltíssimes gràcies per donar-nos la teua opinió i que vagi tot bé.
Molt bé, igualment, cuideu-vos tots per allí per Vila-real.
Igualment.
Fundació Caixa Rural Vila-real decreta el tancament temporal del seu centre social i l'ajornament dels actes que es duen a terme en les seues instal·lacions com a mesura de prevenció pel coronavirus. Disculpen les molèsties.
Seguim en la 92.2, en Ràdio Vila-real, i anem a parlar, anem a la capital, a Madrid, i anem a parlar amb Mireia Peris. Ella està allí, està fent el doctorat, i clar, ella és d'ací, però ha tingut coneixement i s'ha quedat en Madrid. Hola, Mireia, molt bon dia. Què tal, com estem?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies, sí.
Com portes el tema d'estar tancada?
A veure, el que passa en el cas d'estudiants i al final fer una tesi és estar tot el dia davant de l'ordinador és que no hem notat la clausura com a tal,
claro,
però sí que és cert que a l'hora de deixar a fer recaps o de quedar amb la gent, i sí que com tot el món, pues, ho hem notat.
Sí. Tu vas pensar en un primer moment, quan se va saber que tenim que estar en alerta, tornar a Vila-real?
No m'ho vaig plantejar. Per a mi no era una opció. Jo tinc una àvia major, bueno, dins de l'edat de,
sí, que té de risc,
que es considera de risc.
Mm-hmm.
I per anar a casa havia d'agafar un transport en el que podien viatjar moltes persones. Jo no sé si tinc o no, o l'he passat el virus, entonces no podia arriscar a la meva família. Jo ni m'ho vaig plantejar.
Ja, ja. O sigui que tu estaràs allí tot el que sigui la quarantena. O sigui, no t'has plantejat en cap moment tornar d'ací 15 dies, per exemple.
No, no, no m'ho vaig plantejar.
No, no.
Mm. En cap moment. De fet, m'ha decepcionat molt l'actitud de... dels madrilenys.
D'alguns, no?
Sí, d'alguns, d'alguns, clar. Això és com tot, d'alguns.
Que van
tampoc pen... tots els estudiants tampoc han tornat a casa. Mm. Sí, tinc companys del doctorat de la universitat que també són, per exemple, un d'ells de Múrcia i no, tampoc es va plantejar tornar a casa.
Claro. A veure, el que és no eixir de casa. No tens que pensar, com tinc una altra casa, una segona, me'n vinc a la costa i allí me passarà. No, és a quedar-se a casa.
És quedar-se a casa, estigues on estigues. Només si vens de la ciutat en la que està ara mateix el focus més important del país.
Sí, perquè la meitat n'hi ha 7.000 i algo, i la meitat estan en Madrid. O sigui que sí, això és perquè no s'ha fet cas des d'un primer moment. El divendres se va prendre com si fos això unes vacances i pensar que se vindrien cap a la costa i que així passaria tot. I no ha sigut
així. Sí, sí.
La meitat estan en Madrid, dels afectats.
Sí, sí, això és així. El principal focus és este.
I tu, en la universitat, en la comunitat universitària, els teus amics, companys, què feu per intentar passar estos dies? Bueno, portem 3 dies en clausura, diguem-me, Gina, què feu?
Nosaltres ja vam rebre notícies de que suspenia l'activitat docent presencial.
Sí.
El dimarts. El dimecres ja no es podia acudir a classe. Crec que alguna biblioteca i administració seguia obert i el divendres es va suspendre definitivament tota activitat. Per part del professorat, sí que sé que ha facilitat tot el possible el tema del campus virtual i des del rectorat estem recibint constantment notícies de com avança i com es prevé que serà la reincorporació, que se suposa que tardarà més del que es preveia al principi.
O sigui, que en un principi sí que se pensa que s'allargarà estos 15 dies, no? Per la...
Sí, perquè és això, la comunitat universitària ja va començar les 15 dies antes...
Antes de...
Que, sí, antes de la quarantena oficial.
Oficial.
Diré. Sí.
Bueno, pues Mireia, no res, dite que intentes passar estos dies lo millor possible, sé que estàs en molt bona companyia i bueno,
gràcies.
Això també és un punt a favor.
Sí, sí, gràcies.
Gràcies, que passes bé, gràcies.
Moltes gràcies, adéu. Bueno,
i ens queda res, són les 2:02, estem agarrant temps d'esports de Javi Mata,
claro,
però
Javi,
tu mos perdones, no?
Jo mos perdono el que faci falta. És que crec que jo ara mateix en això de la ràdio no hi ha programes de res. El que hi ha és intentar informar, que la gent s'ho passi bé i sobretot, si podem, intentar entretenir-los, que sàpiguen més o menys el que passa perquè és difícil contar-ho i que ells siguen els que ens conten coses. Jo crec que la ràdio és la gent. Que ara mateix, per exemple, vaig a preguntar-me, jo tinc un programa d'una hora de futbol quan el futbol no existís. El futbol ara mateix és una cosa irreal i és... A mi, avui un dia me preguntava un company i diu, i dic, mira, jo tinc, en sèrio, a mi el futbol m'importa res. O sigui, jo ara mateix, si me diuen que s'acaba la Lliga i que desapareix el futbol d'ací un any, jo no sé de què viuré. Bueno, sí, mon pare té algo per plantar, jo crec que entre quereguilles, dos taronges, perquè no venim una punyetera taronja, que és una altra. O sigui, estem parlant d'una malaltia que té tots els símptomes pareguts a la grip. Jo des de que vas néixer, m'abuelo, que ja, perquè la gent d'antes, això ho era passat, fumant-se un cigarro a la porta de casa, perquè ja ho havien passat, m'abuelo sempre me deia, tu, fill, menja taronges. Així que no n'hi ha cap il·luminat que hagi així de dir, cojones, compreu taronges, paper del vàter, compra tot Cristo. Per què cojones voleu paper del vàter? Compreu taronges, taronges, que és l'únic de lo que mengem així el 90%. Vosaltres imagineu-vos que ara tanquen totes les fronteres, dices que tenim, que està tancant tot el món menys nosaltres. Se suposa que vindran els abastiments i estaran oberts per a poder passar. Bueno, pues nosaltres hem maltractat, hem machacat, hem ningunejat, hem enviat per terra a la gent d'este país que fa que mengem. Isos les han passat putes. I ara isos són els que mos tenen que salvar, perquè si el senyor Pasqual no planta quereguilles i el resto no planta coses, arriba un moment que aquestes coses no van arribar. I nosaltres el que hem fet és fer cas als que no tenen ni punyetera idea. Així, la gent d'ací, els del terreno, són els que valem. Jo dic que jo, la ràdio que vaig a fer és per tots la gent que està escoltant-me, la gent del Villarreal, de Villarreal, i que està passant-ho mal.
Pues me permetis un moment, la diputada nacional d'Unides Podem ha fet arribar un escrit perquè s'ha qüestionat el que assistirà Pablo Iglesias al estant de quarantena al Consell de Ministres, val? I ens diu que el president, a més ho ha escrit Pablo Iglesias, el president m'ha convocat presencialment, me convocó presencialment al Consell de Ministres perquè legalment no se podia habilitar la opció telemàtica. És mi deber acudir i lo he hecho siguiendo un protocolo sanitario organizado por Moncloa según las indicaciones de sanidad que hemos cumplido a rajatabla. Això de Pablo Iglesias.
Sí, sí.
I fa un moment, que mos diu Javi, i fa
no,
un moment...
Que jo vaig dir una cosa, Una altra cosa que m'agrada sobre el coronavirus és que per fi, mos anem a de compte que els polítics no valen pa quasi res, la majoria. I que al final jo, no sé com dir-ho, si tens 3 milions d'assessors, 2.000 milions de tècnics, pa què vals tu, tio? I quan tens que prendre una decisió, t'escudes i dir, no, és que los tècnics, no, si al final sí necessitem gent que prenga decisions de veritat i no que discutisca per què este ixit a parlar amb els altres o no. Mira, això
no se podia, el decret no s'haver pogut fer perquè és un cas atípic el que mos
veiem. Sí, jo te pregunto, és un cas atípic. Jo fa 2 setmanes i mitges vas veure que el president del govern va dir, senyores, lo tenemos todo preparado, todo estudiado, todo hablado. Pues no sé.
Pues no.
Tens que fer 3 milions de reunions, atrasar 9 hores les reunions. Què cojones tenies parlat, tio? Què tenies organitzat? Què tenies preparat? No tenies res preparat, tio. No tenies res preparat. Jo, a veure, jo entenc que és difícil i que n'hi ha que prendre decisions i que és molt complicat i que hi ha que tomar decisions. Però si estem telegrafiant el que està passant en un país que tenim ahí al costat, que tot el món coneixem gent que està en aquest país, que fa... Joder, a mi els futbolistes que estan ahí, la gent, els periodistes, m'ho estan dient fa 2 setmanes, tio. M'està dient, què feu ahí, tio? No esteu enterant-vos de res. Sí, no sé. Jo,
bueno,
en serio...
Te dic 2 coses que hem avançat. Des del Ministeri de Defensa n'hi ha un desplegue de més de 1.000 militars que se dediquen a la tasca de desinfecció i vigilància. Cuidao, els militars estan desinfectant els carrers.
Sí, però és que això no és res nou del que han vist en Xina i del que han vist en Itàlia.
I també està col·laborant en l'esforç dels serveis socials per assistir a les persones sense sostre. És dir, en el moment en què els polítics han pres la decisió, sí tenim unes unitats preparades.
Vale, mira, vaig dir-te una cosa. Durant, a mi me donen igual, blaus, rojos, verds, grocs, marrons, me donen igual, me donen igual. Ja te vas dir un dia així, que després quan arriba el poder són tots iguals o pareguts. Jo només te pregunto, coses en les que s'ha retallat i s'ha ningunejat en aquest país. Sanitat, cultura i educació. Sanitat, ara ve un moment necessari, fer tabaco. Cultura, com cojones li dius a la gent, confio en usted de no salgan de casa, si lo que has devaluat és la cultura, l'educació, l'empatia, tot això ara mateix està baix terra. O sea, nosaltres tenim una educació que ha fet que, no sé com dir-ho, o sea, la gent jove, la majoria, no tots, hasta fa una setmana es donava igual si solo mueren abuelos. Hòstia, solo mueren abuelos. Això tu saps per què és? Perquè tu has ningunejat, machacat, triturat, has ficat la mà en l'educació. Hòstia, n'hi ha 3 coses vitals que tu has estat castigant d'una manera brutal.
Que ara és on s'estan agarrant mesures per a tornar a repoblar el que havia sigut terra campa. És
no,
dir...
Però és que tu el que no vols que la gent tinga empatia, tinga educació, quan es has destrossat l'educació, quan es has... Però si tu mestres retalles els mestres, si tu això, retalles això, si tu retalles tot, quan ve un moment d'estos, pues la gent trau el que tu has anat cultivant durant els últims anys. Tu has anat cultivant això i ara te queixes de que la gent siga irresponsable. Cojones, si tu no generes que siga responsable, o eres tu el que s'obliga a ser-ho, o no, jo veig que no.
Home, també ja... des de Sanitat se prorrogaran els contractes de la MIR de l'últim any, la contractació de graduats en professions sanitàries sense especialitats, i estudiants de l'últim any de medicina i infermeria se contractaran.
Claro, però nosaltres, jo en això no tinc ni idea de lo que passa. Jo només te dic que ho tenim mal. Perquè jo veig que...
Bueno, jo penso que els polítics també al final, en una situació com esta de pandèmia global, tenen sentit comú, no? Sí, però tenen que tindre-ho a la força.
Però anem a veure. Jo el sentit comú és perfecte. Jo veig que els polítics estan fent política. Seguissin fent política, perquè en este país els polítics fan política, no fan res diferent. O sigui, els polítics fan política.
No has tingut la sensació de que hi ha hagut més unitat en este moment, en els polítics, en este cap de setmana?
No, jo el que entenc, a veure, jo el que entenc és que, joder, si jo crec que un tio arriba president del govern i se rodeja dels millors assessors, jo vull que me diguin, per exemple, qui són els assessors que ha tingut el president del govern per portar una setmana dient que així no passava res i que això era jauja i que passaria un caso de soslayo i quatre resfriaos i dos ahí en el centre de salut i que ara siguem un país al caos. Qui són? O sigui, que ells que ni diguin, mira, els, perquè, claro, tu dius, no, no, la tècnica, la ciència, és que també hi ha metges que no sabran, hi haurà tècnics que no sabran, hi haurà fenòmenos que no ho faran bé.
Però al final és sentit comú, és el que Susana, té que
això
prevalecer.
Això s'ha fet mal. El que hagi assessorat als polítics ho ha fet mal. O ho ha fet bé i els polítics s'han passat d'ell. Doncs pues que diguen que ha sigut, que diguen, bé, senyores, m'ha assessorat este senyor, perquè n'hi ha molts altres assessors científics, i ara estem veient en Anglaterra. En Anglaterra el president del govern ha dit que ell li dona igual, que no tanca res i que a tot meter. I estan ixint
mogolló de científics
dient-li,
perquè no n'hi ha que primar només l'economia.
Perquè està ixint mogolló de científics dient-li, què estàs fent, qui t'està assessorant? Però Boris Johnson va ixir en el de salut i en l'altre, vale? Així va dir, estos senyors me diuen que jo que no tanque. Pues ara que isquen que diguen, estos senyors són els que van dir que la manifestació del 8 de març era de puta mare. I jo vos vaig explicar com és el futbol. El futbol no se tancava perquè ningú vol pagar el compte. Ningú vol pagar el compte, ningú diu, si se para, Sonia, que pagar, jo no vull pagar, que ho pare un altre. I han estat tots fent-se el mama hasta que arriba el moment. Claro, però jo també entenc que el futbol li tenia que parar els polítics, no la gent del futbol. Perquè la gent del futbol mira pel seu interès, no per l'interès comú. Entonces, els polítics tenen que parar i dir, vostè no juga més.
Vale. Sí, jo pense que els que els ha fet parar i reflexionar a tot el món no ha sigut ni uns ni altres, sinó ha sigut la pandèmia.
No, la gent.
I al final Susana, la salut la gent, és la que la gent, ens fa recol·locar-nos, prendre
sí, però
sentir comú de vale, lo que està passant i consciència de com ens trobem. Estem
parlant d'una aparició estel·lar, o sigui, estem parlant que ens hem alçat tot un dia i en Villarreal hi havia pandèmia, no me jodas, que fa dos mesos que en Xina estan agarrotades, que fa un mes que en Itàlia estan agarrotades, que està dient-ho tot el món, que el president d'Itàlia i te diu, què fas, tio?
S'hauria de tancar a Madrid,
quan assista el 8 de març, qualsevol altra ciutat, qualsevol altra ciutat d'Espanya estaria tancada. Qualsevol altra ciutat d'Espanya. Però este és un país radial. I és un país en el que està tot centralitzat. I els que estan allí dins no volen que es tanquen. I com són els que manen, no van a tancar-los. I això és un gran problema. I diuen, no, la gent
este
no viatjarà.
Estaven reunits no saldrà. Sí, els ministres de diferents països per a veure quina determinació se prenien quan a tancar fronteres. Què te va pareixer que Torra se desmarcara dels presidents autonòmics?
A veure, jo, és que no, a veure, i si Torra creu que el més important no estan fent-ho, i el resto peguen tots la cabota. És que, claro, jo al final dic, a veure, el nostre d'ací, que país... Dic, vale, tu, de puta mare, però tu estàs fent mascletats tots els punyeteros dies. Vale, muy bien, me pareix perfecte. Tu defensa lo teu. Al final, tu estàs ahí per defensar lo teu. Hem tornat a veure que està molt bé, però que en Madrid, al final, què estan defensant?
Javi, li deixem donar les dades que tu li has passat a Montse, que les done pobra, perquè, sí, a més, no, les acuidades. No, sí. I ja te deixem a tu en el
temps. Jo vos pregunto a vosaltres, què faríeu ara mateix? Jo veig que n'hi ha dues solucions. Una, o que passe, arrase, i el que queda, queda, i el que se queda, i el que se'n va.
Això és el que diu Boris Johnson.
Claro. O dos, intentar parar-ho de la manera més dràstica possible per intentar o que n'hi hagi una cura o que ho passen la menys gent possible, que arribi l'estiu i tornar a reflotar-lo.
Bueno, yo soy de la segunda oportunidad.
Muy bien, bueno, pues la segunda oportunidad es chinos que todo el mundo dice que está en locos, que traían fotos de gent tornant a casa. O sea, así está haciendo la gent del carrer. La gent del carrer está parant als borinots que dicen per ahí, que no sé a on van, dient-los, a un cojones vas, tío, tanca-te en ta casa. Pues això els chinos ho feien, i es diuen els chinos que si no sé què, que si no sé quant, mira lo que hacen en China, pues en China se van donar compte, porque mos porten anys de ventatge, perquè ja n'hi ha ningú tres de pandèmies d'estes, se van donar compte que això anava molt ràpid. O sea, este Cavadas va dir, els xinos no fan bobaes. Si els xinos van a saco, és perquè això va a saco. Bueno, pues aneu a...
Doctor Cabanas va dir...
Quants casos n'hi ha a Castelló?
En Castelló, la Conselleria de Sanitat dona que n'hi ha 13 casos nous, 38 casos positius, n'hi ha 107 nous de tota la comunitat valenciana, 42 en València, 52 en Alacant, 9 morts i en un dia, I en total portem 13.
Jo, a veure, jo entenc, per exemple, el tema de les mascaretes pels hospitals. Estamos desabastecidos. Me caguen
la mar, tio. Me caguen la mar. D'estes persones que estan reclamant la notícia.
Mira, escoltem a les xiques de l'Hospital Provincial de Castelló, que això no és Wuhan, això
bueno,
és ahí, eh?
Este fin de setmana...
Escoltem a les xiques de l'Hospital...
Somos los médicos de UCI de l'Hospital General de Castelló. Estáis haciéndolo todos muy bien. Estáis como vamos. Estáis atendiendo a todas las recomendaciones, quedados en casa. Ahora solo vamos a hacer una llamada de solidaridad por vuestra parte. Necesitamos mascarillas. Necesitamos pantallas protectoras. Sabemos que en Castellón hay muchas fábricas que se dedican al tema de la pintura, al tema de la química, de la cerámica. Probablemente todas esas fábricas tengan un exceso de ese tipo de pantallas. A toda la población hacemos un llamamiento para que nos facilitéis este material del cual estamos ahora necesitados. Entre todos vamos a poder con el COVID. Quedaros en casa y ayudarnos. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Bueno, pues... un bon...
No, però ja jo te pregunto.
Un bon exemple.
Veure, sí, jo te pregunto. Tu creus que el govern tindrà desabastiment de gasolina? No. ¿Tú crees que el gobierno tendrá... Bueno, ya no sé por qué me fa una por, que flipes. ¿El ejército tendrá desabastimiento de bales? No, no creo. ¿No? Yo creo que el gobierno, encara que no pase res, a llarg vista siempre dirá, tengo que tindre una previsión gran por si pasara algo de cop. Uh-huh. Portem dos meses que los chinos están dient, ey, falten mascaretes, envío mascaretes. Si se fiquen mal los metges, nos fiquen mal todos, envío mascaretes. Todo el mundo ha comenzado a reproduir, a producir mascaretes. ¿Com és possible que portem una setmana, no arriba, tres dies de pandèmia i no n'hi ha mascaretes en els hospitals, no n'hi ha previsió de res, no, és que l'està dient, per favor, és que tingueu mascaretes, doneu-me-les. Hòstia, tu, si eres un país mitjana en sèrio, veient que això està ahí, pot vindre, fa dos mesos, no has estat dos mesos aguardant i previsant... No sé.
Per cert, nosaltres tindrem una entrevista de la farmacèutica Sesderma que donarà 100.000 mascarilles als hospitals de Madrid i València.
Ja, però jo no entenc que una ciutat com Madrid, que passi en Villarreal, vale. Que passi en València, vale. Que si passi en Castelló, que solen ser el cul del món, vale. Però que en Madrid no en tinguen, i tu és quina previsió han fet? O sigui, jo no entenc que ells que en dient me fa dues setmanes, tranquil·los, que això està tot controlat, i que ara veus que va tot a calbot, a correr, ara no, ara sí, ara no. Mira, jo crec que la definició exacta...
Que despleguen els batallons de la UME.
Jo crec que el que està passant, la definició exacta, són les peluqueries. O sigui, les peluqueries. O sigui, que una cosa comisses, que és una nimietat, i és una boba, hagi generat... lo que ha generat. Ara sí, ara no, ara no, ara sí, és una... O sea, les bueno, peluqueries és la última
en
cosa...
En este cas, n'hi ha que entendre un poc la humilitat que ha tingut el govern central, Pedro Sánchez, que quan la presidenta de Madrid, Ayuso, que per cert dona positiu en el coronavirus, decidís ella per ella mateixa tancar les peluqueries, Pedro Sánchez reflexiona i diu, pues té vostè raó. I ho admitís.
Bueno, jo no també sé, és un generositat. Jo us dic, a vosaltres, així són pocs i ens hem d'ajudar i intentar...
Javi, te deixem en la teva hora, sí, perquè sí. Jo penso que ja vale. Només entès tres quarts, però teníem també una situació especial.
No, vale, al final, mato d'anar a parlar de futbol.
Moltes
no,
gràcies, mos despedim la meva companyera Montse Muñoz, una servidora Susana Pérez i Txelo Climent, que la tenim al control. Fins demà, que els portarem moltes novetats.
Hasta demà.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.